Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Avui 13 minuts del matí, segona hora d'aquest matí en nosaltres, d'avui dimarts 4 de novembre del 2008. Va, hi posem un titular i després tots els matisos que vulguin, però posats allò a posar un titular ens deixarem anar una mica i si volen ho podem titular d'aquesta forma. Sociovergència en les ordenances fiscals. I ara tots els matisos. Ple ahir de les ordenances fiscals, acord previ abans del ple entre Partit Socialista i Convergència i Unió i després també entre Partit Socialista i Esquerra Republicana. Per tant, abans d'iniciar-se el ple de les ordenances fiscals, ja comptava l'equip de govern amb els vots a favor de Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya. Hi ha hagut converses amb tots els grups polítics, amb alguns, segons hi ha hagut opinions molt diverses, amb alguns més que amb altres, o alguns s'han sentit trucats a darrera hora, en fi. Ens ho comenta tot plegat en Joan Totosaus, a partir d'ara, seguint l'ordre cronològic del ple d'ahir. Joan, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç. Efectivament, primer, doncs aquesta prèvia va ser un ple molt més plàcid del que inicialment es podia preveure per ser el ple de les ordenances, després doncs d'una gairebé marató negociadora entre l'equip de govern i els diversos grups de la oposició. Sembla ser que van haver més reunions amb uns que amb els altres i això doncs no va agradar a tothom, sobretot doncs els que van ser menys cridats en aquestes reunions. La qüestió és que ahir al migdia Miquel Forns i Jordi Baget escenificaven amb una roda de premsa aquest acord previ per aprovar les ordenances fiscals per l'any que ve. Això era a les 2 del migdia. 3 hores més tard, doncs, s'escenificava un altre acord, en aquest cas entre Jordi Baget i Àngels Parés, una roda de premsa que es convocava també doncs, per manifestar el suport d'Esquerra Republicana de Catalunya a les ordenances que es portaven a aprovació. De tota manera, Àngels Parés va recordar que el seu grup ja s'havia afegit a les ordenances de l'any passat, és a dir, que no és la primera vegada que Esquerra Republicana recolza les ordenances que porta a aprovació l'equip de govern. Val a dir que tant Esquerra Republicana com Convergència i Unió van valorar positivament la voluntat d'acord i de pacte per part de l'equip de govern i igualment doncs, per part del grup socialista i el grup d'Iniciativa per Catalunya Verds es va destacar la feina dels equips negociadors, dels partits que s'havien afegit però també doncs, de les reunions en conjunt.
Per tant, per fer-ne un titular, en aquest cas les ordenances fiscals no van mereixer abstenció sinó vots a favor i vots en contra.
Correcte. No? Unes ordenances fiscals que, diguem, es podrien resumir en increments mitjans de l'IPC de l'agost, és a dir, de l'IPC de l'agost que va ser del 4%, tot i que això ja va ser criticat per algun dels grups que no es va afegir posteriorment, ja que les previsions és que al desembre l'IPC sigui bastant inferior a la xifra del 4%, doncs arrel de la crisi, i per tant doncs, que les ordenances o bona part de les ordenances estarien per sobre de l'IPC real. Aquesta va ser una de les crítiques. La majoria de les o bona part de les taxes es mantindrien en increments del 4% i en alguns casos particulars increments del 0%. Sobretot en aquells aspectes més socials o també en els dels suports a noves construccions, etcètera, etcètera. Després ho acabarem de definir, però hi ha taxes que s'incrementen al 4%, taxes que no pugen, altres taxes poques que pugen més del 4%, però són taxes que sempre s'apliquen doncs, en casos de coses que impliquin doncs, algú que ve a fora a generar una activitat econòmica i per tant doncs, no són suportades directament pels sitgetans. Aquestes sí que s'incrementen més del 4%. I aleshores...
Ens posaves un exemple perquè tothom ens entengui. El rodatge cinematogràfic, si algú ve de fora i demana poder efectuar un rodatge aquí a Sitges, diguem-ne, la taxa que pagarà serà més alta que l'IPC, perquè s'entén en aquest cas que sí que el poble en pot sortir beneficiat d'això, no? L'increment de la taxa serà superior
a l'IPC. I per altra banda, doncs, l'altre aspecte que també es va negociar i també es va arribar a un acord és que en determinades famílies que puguin tenir dificultats per suportar determinades taxes, doncs, que es facin tots els possibles perquè, doncs, o quedin eximides o paguin una part inferior d'aquestes taxes. Això es va valorar en uns 3 milions ben bé d'euros d'estalvi pels sitgetans, i per tant 3 milions d'euros que deixarà també d'ingressar l'Ajuntament, perquè no, és qui cobra aquestes taxes. Una xifra que, per exemple, el Partit Popular va valorar que era excessivament baixa i per tant doncs tampoc es va afegir. El Partit Popular fins i tot volia que la baixada dels impostos encara fos superior i per tant doncs va considerar que era insuficient les mesures que havien pactat l'equip de govern, Convergència i Esquerra Republicana. Qui es va queixar del nombre de reunions era Lluís Mercè, que doncs després d'un primer contacte amb Carme Prat, Marquero i en gerent de l'Ajuntament, doncs no havia arribat a cap acord, esperava una segona trucada que no es va produir fins ahir a les 4 de la tarda per part de l'alcalde, doncs un moment que ja considerava Lluís Mercè que era excessivament tard per tractar d'explorar nous acords. Andreu Bosch també es va manifestar en termes similars i tampoc doncs es va afegir en aquest acord. Per tant, doncs, diguem, la notícia ha estat aquest primer pacte, i diem primer pacte perquè tant uns com els altres, especialment doncs, el principal grup de l'oposició amb l'equip de govern, van deixar oberta la porta a continuar negociant de cara a poder pactar uns pressupostos, els pressupostos que es portaran a aprovació en principi en el ple del mes de novembre i que estan directament vinculats als ingressos que representen les ordenances fiscals.
Pressupostos, per tant, que es portaran a votació en el mes de desembre, en el ple del mes de desembre, però, i maticem també, el que ha passat no és un pacte així in eternum, és un acord, és un pacte en aquest cas per les ordenances fiscals.
Correcte, i aquí va molt bé la matisació que va voler fer en el seu discurs Àngels Parés. Una cosa és arribar a un pacte i una altra cosa arribar a un acord.
Entesos.
I això és un acord, no és un pacte. I per tant, doncs, diguem, la professora de català ens va deixar clar com hem d'explicar el que va passar. El que va passar és un acord puntual per un tema que són les ordenances, no un pacte que té unes implicacions bastant més a llarg termini.
Per tant, ens agafem a l'explicació, a la semàntica d'Àngels Parés. Acord primer entre Partit dels Socialistes i Convergència i Unió, al qual també s'hi ha afegit Esquerra Republicana.
O acord
a tres,
sí,
o com vulguin vostès. Tres partits que han acordat, quatre partits, PSC, Iniciativa per Catalunya, Convergència i Unió i Esquerra Republicana, han acordat aquestes ordenances fiscals que ahir es varen presentar.
Perquè, de fet, Àngels Parés recordava també, o va voler doncs, matisar el fet que les negociacions entre el seu grup i l'equip de govern ja venen de setmanes enrere i, per tant, doncs, aquí tothom ja ha dit la seva i, finalment, doncs, s'ha arribat a aquest acord. No ens ha quedat mai, no ens ha quedat clar si va ser abans l'ou o la gallina, però la qüestió...
Perquè la significació de l'acord, com deia en Joan, primer va ser amb Convergència i Unió i després amb Esquerra.
I després amb Esquerra.
Sí. Per una qüestió, després diuen, d'una certa estratègia, però la cosa va anar d'aquesta forma. Per on comencem el relat, Joan?
Comencem el relat cronològic, si us sembla, i arribarem quan haguem d'explicar les ordenances, després d'alguns donar comptes, també de modificar la designació de representants a les entitats públiques empresarials, etc. Alguns punts de tràmit amb els que es començava, es va aprovar la modificació del contracte de serveis de recollida de residus sòlids urbans, neteja viària, neteja de platges i gestió de la deixalleria al municipi de Sitges. Un tema que doncs, no va generar cap mena de comentari, però sí que vàrem sentir com en l'explicació prèvia que feia el ple, abans del ple Armand Paco divendres passat, comentava que doncs, s'ha decidit transferir la gestió de la recollida dels plàstics a CESPA des de la Mancomunitat. Això després generaria encara un altre punt, perquè això va vinculat a un altre punt. Per una banda, doncs, se li atorga el contracte a CESPA i per altra banda es denuncia o es treu el contracte de la Mancomunitat, i per tant, doncs, això va generar algun comentari posterior. Però bàsicament CESPA assumirà les funcions que fins ara assumia la Mancomunitat, amb unes implicacions posteriors que seran la col·locació de més contenidors en el municipi, el canvi dels contenidors i la col·locació de més contenidors.
Estrictament, pel que fa referència als envasos de plàstic, eh?
Correcte.
És ni dir, cartró ni vidre.
No, és la recollida de plàstics, la que assumeix CESPA, que és, doncs, qui assumeix de moment la recollida general i la neteja general del poble de Sitges. A més, també se li van aprovar la revisió de preus a la mateixa empresa. Un altre tema, es va incoar l'expedient de desafectació d'una parcel·la de l'Ajuntament situada a l'Avinguda General Prim número 7, aquesta parcel·la que s'ha de destinar a la Fundació Ave Maria. Aquí hi ha hagut un procés llarg, jurídicament complex, perquè en principi era una cessió d'un bé demanial, no em preguntis què és.
No, et anava a preguntar precisament per una cosa més prosaica, però des de la meva ignorància. On és l'Avinguda del General Prim?
A Vallpineda.
Gràcies.
Doncs això sí que ho sabia. L'Ave Maria, doncs, vol fer un nou centre.
Ara ho recordem.
És un altre dels grans projectes que té en marxa aquesta fundació. I per fer aquest nou centre, l'Ajuntament li havia cedit un espai, un terreny, que està situat, com dèiem, a l'Avinguda del General Prim número 7, a Vallpineda. Doncs bé, la cessió era una cessió demanial, repeteixo, no em facis explicar què és. La qüestió és que per una cessió demanial, o per rebre aquest bé, l'Ave Maria no podia avalar la sol·licitud d'un crèdit a entitats financeres per això. I aleshores havia de ser un bé patrimonial, i aquest bé patrimonial, doncs, passava per donar-li directament per part de l'Ajuntament aquest terreny a l'Ave Maria.
O sigui, en les condicions legals primeres en les quals es donava aquest terreny, no hi havia la possibilitat per part de l'Ave Maria d'accedir a un crèdit per poder-lo adquirir.
Això és el que va explicar el regidor Armand Paco. Escoltem.
De la redacció de la documentació, vostès podran comprovar que precisament una de les coses que fem després de l'explicació que ha donat l'alcalde, i és que fa temps que anem al darrere de poder tirar endavant aquest compromís conjunt, primer perquè entenem que pot ser un equipament a futur que resolgui problemes per un determinat col·lectiu de la vila i de fora de la vila, i segona perquè estem ajudant a una entitat que ja sabem al que s'hi dedica. Però fins ara no havia reeixit la qüestió, i el que procedim és a una alteració de la qualificació jurídica del bé. Per què? Perquè la pròpia Fundació ens ha manifestat que fem una concessió del terreny en aquests moments no li serveix per poder obtenir els recursos necessaris per la construcció del futur equipament. I per això hem de fer aquesta alteració jurídica del bé i passar-lo a patrimonial. En tot cas, a partir d'aquí encara ens queda un camí bastant llarg, que és veure com pot prosperar el projecte dintre de les condicions d'aquesta parcel·la. Segona, veure en què pot ajudar l'Ajuntament, perquè volem que aquest sigui un centre de referència, com ja ho està sent l'Ave Maria. Jo m'atreviria a dir que no només en el conjunt o en el poble de Sitges, sinó en el conjunt de la comarca, i per tant, després de les converses, com ha dit l'alcalde, d'un cert retard, també s'ha d'acceptar així per part de l'Ajuntament en comprendre una mica els desitjos que des d'alcaldia es volíem en relació a la Fundació Ave Maria, doncs disposem en aquests moments a tirar endavant aquest tema. Gràcies.
Qüestió legal resolta, per tant, la Fundació Ave Maria podrà accedir a un crèdit d'una entitat bancària perquè no tindrà cap obstacle legal, per dir-ho així.
Això mateix. Següent punt, hi ha la ratificació de l'assumpció de despeses d'advocat i procurador del cinquè tinent d'alcalde, el senyor Antoni Caballero, i del sergent Blas Nebrera, per un procediment de diligències prèvies en jutjat d'instrucció de Vilanova i la Geltrú. Es tracta del mateix procediment que en el qual estava, ja es van aprovar les despeses d'advocat i procurador a l'alcalde en l'anterior ple. Andreu Bosch va preguntar com és que l'advocat que defensa a l'alcalde i l'advocat que defensa Antoni Caballero i Blas Nebrera és diferent. Sembla ser que és diferent. La resposta per part del senyor Caballero va ser que l'alcalde necessita una defensa i nosaltres una altra. Aquesta va ser la resposta d'Antoni Caballero. Més coses, entrem ja en l'aprovació del compte general de l'Ajuntament.
Serà una qüestió de matís, eh? Sí. Una cosa és necessitar una defensa, l'altra un defensor. No sé si un defensor pot establir dues defenses diferents o no, però això ja seria una altra qüestió també de terminologia.
En aquest cas s'ha triat dos defensors.
Això mateix, eh? Per dues defenses diferents.
Això mateix. Com dèiem, passem pàgina, tampoc va generar més debat, això. L'aprovació del compte general de l'Ajuntament i dels seus ens instruments comentar els exercici 2007. Una aprovació que va generar algunes paraules, especialment del senyor Mas de Convergència i Unió i també d'Andreu Bosch, d'Acció per Sitges. Doncs tant un grup com l'altre han detectat un nombre important de factures no consignades pressupostàriament, i tot i que les xifres variaven, doncs la quantitat d'euros és bastant important en un cas i en l'altre. Tots dos van demanar explicacions a l'equip de govern i la regidora d'Hisenda, Carme Prat, va respondre que ara s'estan tancant els temes de les factures que doncs encara no tenen consignació pressupostària per tal de deixar-ho tancat abans de l'aprovació del pressupost de l'any que ve, i també s'ha corregit una errada que hi havia en la valoració de Sitges Model 21. Escoltem aquest petit debat.
Compte general, que com saben recull la valoració dels comptes generals del consistori del 2007. Llavors, el dictamen d'aquest punt ve acompanyat per un informe corresponent a la intervenció general sobre la formulació del compte general de 2007. Aquest mateix informe, que ja vam debatre a la Comissió Especial de Comptes del dia 15 de juliol, va portar realment un cert debat, i m'estranya que no aparegui en el dictamen a l'informe posterior que va haver amb aquesta comissió, perquè a la reunió ja vam aclarir que s'havia detectat, l'informe declarava una quantitat suficientment important de despeses que no tenien consignació pressupostària, de l'ordre de 2.300.000 euros, amb la qual es va demanar un informe a l'interventor, que ens el va fer arribar el 6 d'agost, i la sorpresa una mica de l'anàlisi d'aquest llistat de factures és que hi havia realment un gran nombre de factures no consignades al pressupost de la Regidoria de Cultura, no? Clar, repassant el tema, descobrim que hi ha 234 factures, no una, dos, tres, dos o tres factures pot passar, 10 factures pot passar, però 234 factures sense consignació pressupostària que pugen un total de 390.000 euros, doncs realment ens sorprèn. Vam tenir la relació que ens va fer arribar l'interventor, però no hi ha cap explicació sobre el mateix. Aleshores, senzillament ens fa una mica pensar que com pot ser que no estiguessin previstos en el pressupost o que no s'hagin comptabilitzat el juliol d'aquest any despeses doncs com la Creu Roja del Carnaval, o com el sopar de les Premis Sitges, o com l'allotjament de la banda municipal que toca per la Festa Major, no? Realment pensem que aquestes coses no poden passar, que aquestes despeses s'han de tenir previstes i que les factures s'han de comptabilitzar correctament al juliol de l'any següent. Malgrat això, doncs, bueno, esperem en algun cas alguna explicació. Gràcies.
Moltes gràcies. Una paraula més? Senyor Andreu Bosch.
Jo la primera cosa que voldria preguntar és si ho he mirat bé o ho he mirat malament, però en l'informe de Faura Casas, que té com a capítol compte de resultats consolidada de l'exercici 2007, a mi no em surten els números de pàgines, és a dir, sembla que falti informació. O sigui, si vostès miren a la pàgina 5 d'aquest apartat, doncs comptin enrere, hi ha només dos fulls i després la portada. O sigui, a mi no em surt. Aquí sembla que falti o una o dues pàgines. Això d'entrada. I després hi ha tres preguntes més de fons, que és, primera, com és que no es disposava a 31 de desembre de les actualitzacions de l'inventari i dels imports que consten en els saldos dels comptes de l'immobilitzat? Segona pregunta, com és que s'han pagat 1.292.000, a veure, 1.292.548 euros sense consignació pressupostària? I la tercera, com és que els fons propis es troben sobrevalorats en 755.000 euros, 155 milers d'euros? Gràcies.
Moltes gràcies. Una paraula més? La senyora Carme Prat.
Sí. Sí? Sí. Bueno, intentaré... Sí, ja no... Bueno. No es que se hayan pagado, señor Bosch. Las facturas de sin consignación presupuestaria, aunque este estudio está aprobado en julio, creo, y luego el informe sale en agosto, si ustedes recuerdan, creo que en mayo o abril, porque todavía estaba la anterior regidora de Hacienda, ya se pasó una partida para aprobación de este 1.200.000, que eran unos 660.000 euros, ¿vale?, para pagar esas facturas. Esas facturas sin consignación presupuestaria han disminuido y en este momento se está procediendo al análisis para en el pleno de diciembre llevar el resto y acabar el ejercicio cerrando las partidas sin consignación presupuestaria del 2007. Referente al apartado de inventario que dice el estado de cuentas, ya se ha iniciado conversaciones con diversas empresas que van a llevar a cabo el estudio patrimonial para poner al día el inventario del ayuntamiento. Estamos en esa fase ahora. Y los 770.000 euros, yo creo que se refiere a Sitges Model 21, creo. No sé si esto puede decir algo más el interventor, pero creo que se parece a un error que ya está corregido y que viene de la contabilidad de Sitges Model 21, no del ayuntamiento.
És així, senyor interventor, sí, va, d'acord. I alguna cosa més que vostè ha dit, potser és una cosa molt tècnica, si falten fulls, senyor interventor, pot aclarir-ho?
A veure, respecte a l'última qüestió que estava comentant la regidora, s'ha de tenir en compte que l'auditoria, aquesta auditoria financera és sobre els estats i comptes consolidats. Per tant, integren tant l'Ajuntament com els seus ens instrumentals. I, per tant, surt aquesta nota que vostè comenta, que ja surt també en el respectiu informe de control financer de Model 21, que com es va dir i es va explicar en el Consell d'Administració que es va celebrar relativament fa uns 15 dies o així, es va corregir durant l'exercici 2008. És a dir, a data d'avui aquesta incidència està resolta.
Qüestions relacionades, com has dit també, amb preguntes que havia efectuat Andreu Bosch. Després sí, es va resoldre la qüestió dels fulls també.
Sí, més o menys els hi hem estalviat perquè dura ben bé uns 10 minuts més la qüestió, però bàsicament els fulls que faltaven sembla ser que corresponien allò a les pàgines aquelles en blanca ja prèvies.
És a dir, que no hi havia informació en aquelles pàgines.
No hi havia informació rellevant, segons va dir l'interventor. Per tant, doncs, ens hem de creure el que manifesta l'interventor.
Més coses.
Entrem ja en la tramesa al ple de l'informe de control financer corresponent a l'empresa municipal Sitges Model 21, exercici 2007. Aquí és on es va començar a copsar aquest intercanvi, no diré pacte, perquè no es pot dir pacte, però aquests acords als que s'arribava entre Convergència i el Partit dels Socialistes, o l'equip de govern. I és que el senyor Mas de Convergència va comentar que s'està millorant la gestió perquè les errades detectades en el control financer de l'any passat s'han anat corregint. A partir d'aquí també va comentar que les societats municipals tindrien sentit si aportessin quelcom significatiu a les arques municipals, i va lamentar el fet que les despeses municipals, que les despeses de personal d'un milió d'euros i també els ingressos, tot sigui assumit per l'Ajuntament, i aleshores doncs es va queixar de que no aporten i no permeten estalviar. Però diguem que el primer dels arguments, la millora en la gestió, doncs és, podríem dir que és la primera vegada que ho sentim per part de Convergència.
És a dir, es qüestiona l'existència de les societats municipals, però ara no està en qüestionada la gestió, o es creu que s'ha millorat en la gestió respecte a l'any anterior?
Tot i que, amb una matisació inicial a preguntes de Lluís Mercè, sembla ser que era fins ara el gerent, el senyor Federico Arániga, ha plegat, i ara qui de moment està a l'aire encara qui assumirà la gestió. De moment el nou director de tots els ens municipals assumirà de moment la gerència, a l'espera de definir si es contracta un nou gerent o es manté aquest sistema.
Ens sembla que no, a partir de les declaracions que va fer Armand Paco en aquesta taula, que va dir que havia marxat el senyor Arániga, però que en principi no tindria substitut.
És el que van comentar, com a mínim durant un període, i després s'acabaria
de veure. Tal com estan les coses.
Aleshores, Jorge Carretero, del Partit Popular, creu que les conclusions que es poden extreure d'aquest informe financer són greus, tant pel tema de l'ús del personal municipal com dels immobles municipals que li surten a la societat gratuïts. i la resposta de Carmen Prat, de la regidora, és que els ens municipals no són per lucrar-se, sinó per trobar eines per ser útils pel ciutadà. I això sí, va voler agrair el comentari del senyor Mas de Convergència i Unió. Per tant,
sobre la gestió.
Diguem que en...
molta fair play, vas veure
sí,
tu.
Sí, molta fair play i molt bona sintonia que, fruit probablement de les reunions que han tingut entre ells, una situació doncs, que no hi havia existit abans dels plens.
Perquè estem parlant d'un punt que era previ a dos altres punts que també havien de valorar la gestió, en aquest cas, de la Societat Sitges Esdeveniments i després de l'Agència de Turisme. O sigui,
sí, correcte.
Hi havia un bloc de tres punts que començava per Sitges Model 21.
Correcte. La Societat Sitges Esdeveniments no va mereixer cap mena de comentari, però les altres dues sí, ara escoltarem.
Vinga.
Si us sembla, doncs aquest debat on... a part del senyor Mas i del senyor Carretero, intervenen també Carmen Prat, l'interventor, que dona alguna explicació més tècnica sobre els informes de control financer o quina és la funció d'aquests informes, i per últim, la conclusió que en treu l'alcalde Jordi Baiget, que doncs defensa les societats perquè, segons diu, calia algun instrument per fer projectes i desenvolupar-los. Escoltem.
En este momento se están preparando las dobles funciones del director de los entes, que luego se explicará con la aprobación del CARTIPAS, y asumirá las funciones de gerente de Sitges Model 21.
¿Es aparte de la cuestión? No. ¿Correcto? Senyor Mas, perdó, que he passat a l'ordre, era primer el senyor Mas.
Gràcies, senyor alcalde. Respecte a aquest punt del control financer de Sitges Model 21, ens permetrem fer una sèrie d'observacions. Òbviament, també cal dir, les coses són com són, que s'està millorant. Òbviament, les errades detectades amb el control financer de l'any passat s'estan corregint i realment no, hi ha coses que no són tan greus com abans. No? Malgrat això, encara continua existint i cal tenir en compte que aquests temes de contractar empreses, personal, utilitzar personal i equips de l'Ajuntament, doncs cal que es regularitzin amb la més urgència possible. Malgrat això, el punt d'aquest ens dona arguments i una mica ens referma per la nostra crítica, el nostre argument cap a les societats municipals. No? Realment, nosaltres pensem que les societats municipals tindrien sentit si realment aportessin alguna cosa molt significativa, si realment ajudessin en gran mesura a les finances municipals, no? Si fessin realment algo que el personal propi de l'Ajuntament no pogués fer, no? Llavors, analitzant aquests comptes ens trobem clar que les despeses de personal de les entitats que presenten avui aquí, el Sitges Model 21, Sitges Esdeveniments i l'Agència de Turisme, no? Pues ja sumen més d'un milió d'euros de personal, no? També succeeix que la majoria dels ingressos pues els hi venen directament de l'Ajuntament, no? Clar, a Sitges Model 21 el 90% dels ingressos venen per aquesta via, o bé directament de l'Ajuntament o de la venda de propietats municipals, no? Clar, el que sí que ingressen, els 420.000 euros que ingressen directament de la zona blava, doncs ens els gastem exactament la mateixa quantitat en personal, no? Amb la qual tota aquesta gran operació ens queda amb un benefici de 2.000 euros. Pues clar, tota aquesta moguda, d'acord que es poden fer molts serveis, però per 2.000 euros de benefici, pues potser que és un gran massa. No? Clar, el marge d'explotació d'aquest negoci, d'aquesta empresa, d'aquesta societat, és del 2,75%. No? O sigui, valdria realment pensar-nos bé com estem gestionant les societats i si realment estan donant el fruit que volíem, no? No aporten gran cosa als comptes consolidats, pensem nosaltres, i en canvi no poden ni estalviar, no? Ja l'informe mateix de l'interventor detalla un estalvi net negatiu de menys 4,85%, no? Senzillament, aquest punt i l'anàlisi dels comptes del 2007 senzillament confirmen la nostra idea de que o millora molt més la gestió de les societats o realment no acaben de portar el que potser seria desitjable. Gràcies.
Gràcies, senyor Carretero.
Gràcies, senyor alcalde. Un poc en la línia de los otros grupos que han intervenido. Yo haré una intervención más que nada sobre los tres puntos siguientes. puesto que más o menos son tres informes de gestión financiera muy, muy similares. Bien es sabido también que nuestro grupo municipal piensa de estas empresas y los acontecimientos, en este caso los informes de control financiero, nos confirman que no estamos tan equivocados como ustedes quieren hacer ver ante la opinión pública. Para no alargarnos demasiado en la exposición y para que no se nos entienda, en estos informes financieros en sí existen una serie de conclusiones o recomendaciones que, curiosamente, se repiten en casi todos los casos, en casi todas las empresas. Y son conclusiones o recomendaciones que, hombre, son graves. Las empresas, por ejemplo, emplean recursos humanos, es decir, personal de mantenimiento, que no reflejan luego en el coste de sus cuentas. Las empresas también emplean bienes inmuebles, propiedad del ayuntamiento, y que tampoco les cueste ni un euro. Es decir, también les sale gratuito. Estas empresas municipales tampoco cumplen con los principios de concurrencia y publicidad en sus contrataciones. Y en el caso particular de la Agencia de Promoción Turística y Sitges Model 21, además se comprueba que tampoco cumple con los principios de mérito, capacidad y publicidad en la contratación de su personal. Y en particular hace mención el informe que no consta expediente de contratación de la directora de la Agencia de Promoción Turística. Como ya he dicho antes, consideramos que estas recomendaciones son graves y no hacen más que definir para qué realmente utilizan ustedes las empresas. Y tampoco, por poner un orden de magnitud, no estamos hablando tampoco de pequeñas cantidades de dinero. En el caso de la Agencia de Promoción de Turismo, el auditor, cuando fue preguntado en la comisión informativa por el orden de magnitud, por ejemplo, los gastos de personal no contabilizados, contestó que eran del orden de medio millón de euros. Es decir, que se ha estado empleando personal del ayuntamiento por valor de medio millón de euros y que a la Agencia de Promoción Turística no le ha costado ni uno. Respecto al consumo de bienes del ayuntamiento, ya ni se podía valorar, no se quiso pronunciar el auditor. Realmente a cualquier empresario le gustaría poder contar con estas infraestructuras de personal y de bienes que salen gratuitos. Así las cuentas salen mucho mejor. Pero más grave es aún el tema de contratación de servicios y personal, donde siendo empresas y entes públicos no se garantiza la libre concurrencia ni los principios de mérito y capacidad. La rigurosidad en su gestión de estas entidades brilla por su ausencia y cada vez nos da más motivos y razones para no apoyar este modelo, que a nuestro entender es un modelo únicamente pensado para mantener su política clientelar. Gracias.
Muchas gracias. Una palabra más. Señora Carmen Prat.
Sí, gracias, señor alcalde. A ver, intentaré contestar al señor Mas, que hemos dicho que dividiríamos los puntos, y al señor Carretero le contestaré en el siguiente punto. A ver, primero me gustaría dejar bien claro que el objetivo de este equipo de gobierno nunca ha sido crear entes municipales para lucrarse ni ganar dinero, sino para ayudar en la consecución de los objetivos del ayuntamiento, en la consecución de los presupuestos, de los proyectos, de las inversiones, de las obras, y el encontrar herramientas que sean eficaces en la gestión para dar respuesta al ciudadano en el menor tiempo posible. Ese ha sido el objetivo de este equipo de gobierno. Segundo, me gustaría que cuando acabe las dos o tres explicaciones de Sitges Model 21, el interventor hablase de cuál es el objetivo de este control financiero y el papel de los auditores, porque creo que ha sido un poco tergiversado, tanto, sobre todo en los comentarios del señor Carretero. Voy a mirar las dos temas de alegaciones que aparecen en la auditoría de Sitges Model 21, que tengo que agradecer la manifestación del señor Mas de la mejora que se ha producido en la gestión de dicha sociedad. Hay un problema de distribución de dividendos que quedan solventados a principio de año, estamos hablando del 2007 en el 2008, cuando el ayuntamiento y la sociedad municipal se ponen a intercambiar las encomanas de gestión, con lo cual es algo que en enero del 2008 está ya solventado. Dos, la contratación de servicios y suministros. Se refiere a dos contratos de todos los ejecutados durante el 2007 por Sitges Model 21, representa un 5% de todos los contratos hechos y se fraccionaron. O sea, que no es que se adjudicaran directamente, sino que se recurrieron a procedimientos negociados porque se fraccionaron. Nos referimos al repetidor de la TDT de las Butigas y la remodelación del local de Rafael Llopart, que fue dado a UGT, al sindicato UGT. Y luego también había una pequeña contabilidad anticipada de ingresos por patrocinio, que sí que se asumió que era un error debido a que durante 6 meses no hubo gestión de control presupuestario porque faltaba la persona, y en el momento que entró el controller se resolvió. Son pequeñas incidencias en la gestión normal de cualquier empresa, están perfectamente subsanadas cuando se inicia el 2008, y referente a los objetivos de lo que es un informe de control financiero y la auditoría de Faurascaga, me gustaría que el señor interventor hiciera una breve explicación.
Señor interventor.
Bé, tal com de la regidora, el que se sotmet avui a consideració del ple és un informe de control financer. Un informe de control financer consta bàsicament de dues parts. Una d'elles és una auditoria financera analitzant els estats comptables, la veracitat de la informació continguda en els mateixos, i la segona part es tracta de realitzar un control de legalitat sobre la gestió. Aquí el que s'observa en els diferents informes és de la necessitat de que per part dels ENS es dotin d'un reglament, d'un protocol, per tal de garantir que aquests principis exigits en la normativa es compleixin en els diferents contractes, ja sigui de personal o de contractació externa que realitzin. Però a mi el que m'agradaria més ressaltar és la voluntat existent en aquests moments de desenvolupar un control financer permanent, és a dir, que es realitzi durant el llarg de l'exercici amb caràcter previ al tancament, de tal manera que es vagi produint un fluid constant d'informació entre l'ens gestor i l'ens de control, a fi efecte de que, ja sigui per resoldre dubtes o per quan surti algun tipus de problema, aquests es vagin resolent al llarg de l'exercici, amb la finalitat de que en el moment del tancament estiguin resolts o pràcticament resolts en la seva totalitat. I en aquest sentit es proposa, s'ha parlat amb els responsables de l'empresa, s'ha parlat també amb la regidora, la conveniència de tirar endavant aquest control financer permanent. Perquè s'entengui bé, això es concretaria amb uns informes que es anirien realitzant durant l'exercici. Concretament en proposaríem un tancat a 30 d'abril i l'altre tancat a 31 d'agost, i es presentarien els òrgans gestors i el govern de l'Ajuntament amb la finalitat que he expressat anteriorment. I no tenc res més a dir.
Moltes gràcies, senyor interventor. Alguna paraula més? Si no hi ha cap paraula més, només dir que, a veure, no, com ha dit el senyor Mas, no és que no poguessin fer els serveis de l'Ajuntament el que fa les empreses, no. És que en el moment en què nosaltres vam pensar en crear les empreses, jo crec que és important recordar-ho, és que el Departament d'Urbanisme, que ens el vam trobar en una situació bastant complicada, necessitava també aprovar un pla general. La feina que va comportar no només el pla general, sinó tot el que és la realització de projectes, va fer posar sobre la taula la reflexió entre l'Ajuntament i el Govern, entre les àrees i els seus caps també, de que era necessari tindre algun instrument que ajudés l'Ajuntament a fer aquests projectes i a desenvolupar-los. I crec que l'empresa precisament n'ha fet bastants de projectes i els ha fet col·laborant amb l'Ajuntament i l'Ajuntament amb l'empresa. També hem de dir que aquesta situació era nova a l'Ajuntament de Sitges, i la gestió d'aquestes empreses ha comportat un acomodament, diguem, entre l'Ajuntament i la pròpia empresa. I la pròpia gestió també ha comportat que els controls cada vegada vagin millorant doncs, aquesta gestió. I esperem i desitgem que aquest control financer permanent, i no només aquest control financer permanent, sinó que la pròpia gestió de l'empresa i dels nous doncs, responsables vagin aportant que les empreses doncs, estiguin cada vegada més ben gestionades, més ben auditades en aquest sentit. La veritat és que nosaltres l'únic que volem és que la transparència ens faci a nosaltres mateixos doncs, millorar la gestió. I amb això estem i per això demanem tant als nostres responsables econòmics com responsables tècnics i administratius doncs, que es portin en marxa tots aquests processos.
El debat a l'entorn dels números de l'empresa Sitges Model 21 que va encetar Jordi Mas, que va continuar Jorge Carretero amb la intervenció també de Carmen Prat i hem pogut escoltar finalment l'alcalde Jordi Baiget. Els demanem disculpes per aquest so tan enterbolit, però no hi tenim res a veure. És tal com rajava, diguem-ne, de la megafonia del Saló de Plens en crisi, segons sembla també. Tenir en compte el so aquest, eh?
Sí, perquè m'ha arreglat el que hem pogut. El següent punt, tramès al ple municipal de l'informe de control financer corresponent a l'empresa municipal Sitges Esdeveniments, exercici 2007, com dèiem, no va mereixer cap comentari. I, per últim, tramesa també de l'informe de control financer corresponent a l'entitat pública empresarial local Turisme de Sitges, Agència de Promoció de Sitges, exercici 2007. Aquesta darrera, que és la tercera de les empreses municipals, sí que va mereixer comentaris que encetava Miquel Forns de Convergència i Unió, considerant que les conclusions de l'auditoria no són positives, però perquè el primer any poden haver desajustaments, però igualment considera Miquel Forns que la gestió ha estat ineficient. L'informe contempla sessions de l'Ajuntament sense comptabilitzar, 13 persones treballadores de l'Ajuntament que treballen per l'agència i 8 persones que no han seguit criteris de contractació normals. I per tant, doncs, una situació similar a la que, segons va dir Miquel Forns, havia encetat també en el seu dia Sitges Model 21 i Sitges Esdeveniments i que amb el temps s'han anat corregint. Per tant, considera Miquel Forns que el govern persevera en l'error. Lluís Mercè, de Nou Horitzó, va preguntar si les retribucions per objectiu són sous encoberts. Sembla ser que hi ha un nombre de treballadors de l'agència que una part del seu sou són per objectius i va preguntar quins eren aquests objectius. En total són 36.000 euros per 4 persones, segons va comentar Lluís Mercè.
Carme... Això serien 6 milions de pessetes, o 6 milions de les antigues pessetes.
Carmen Prat va voler fer una mica d'història per doncs, explicar la situació de l'agència de turisme. Va recordar que quan es va dissoldre el patronat municipal de turisme, l'Ajuntament va assumir l'edifici i el personal i ara que hi ha l'agència de turisme s'ha estat redactat en un contracte programa per 3 anys que està llest i que... contemplarà les adscripcions tant del personal com dels edificis i que està a punt de ser portat a ple. Per la seva banda, l'alcalde Jordi Baiget va explicar que la directora de l'agència de turisme es va contractar abans del naixement de l'agència amb els objectius de crear la mateixa agència i de canviar el sistema de promoció de Sitges, i això vol dir treballar per objectius. I, a més, va recordar Jordi Baiget que l'agència no és només de l'Ajuntament, sinó que també hi té participació del sector privat, i que, per tant, el sector privat també valora la tasca de la directora. De tota manera, Lluís Mercè va respondre que considera que això és una contractació fosca i que 60.000 més 25.000 euros, que en total serien 85.000 euros, és un sou escandalós per un poble com Sitges. És el que va dir Lluís Mercè, i va dir també el senyor Mercè que en el fons considera que la retribució per objectiu són sous enmascarats. Per últim, Miquel Forns va preguntar si la directora és titulada superior, al que tant Carme Prat com Jordi Baiget van contestar que no ho sabien i que en qualsevol cas la feina de la directora de l'agència de turisme doncs, està portant a terme correctament i que doncs, l'Ajuntament està content amb aquesta feina.
A partir del que llegies, aquests 85.000 euros són o corresponen a la directora de l'agència de turisme?
Correcte. Serien els 60
seria el sou
més 25.000, el 60 seria el sou fixe. Més 25.000 que seria el sou per objectius.
Sortirien d'això, si no compto malament, 14 milions de les antigues pessetes. 60.000
ja no faig el compte ja.
No, jo sí, no, home,
perdó.
No passa res.
Bé, aquí també fins i tot va haver un comentari gairebé graciós de Lluís Mercè, diu, si cobra més que l'amo. I aleshores l'alcalde va contestar, senyor Mercè, l'alcalde no és l'amo. Bé, això va permetre doncs rebaixar
una certa distància,
una miqueta al final del debat, però escoltarem aquest debat que hem resumit ara ràpidament amb diverses intervencions dels regidors i que comença amb Miquel Forns.
A banda de la tramesa d'aquest informe de control financer de l'Agència de Turisme, corresponent a l'exercici 2007, i malgrat doncs, ja s'hagin comentat diferents aspectes dels tres informes de control i s'hagi detallat potser fins i tot algun aspecte de l'agència, el nostre grup municipal voldríem dir unes quantes coses sobre el respecte d'aquest tercer informe. És evident que al nostre entendre les conclusions de l'auditoria pel que fa a la gestió financera de l'agència, al nostre entendre, no són positives. No obstant això, el nostre grup pot entendre que l'exercici 2007 correspon al primer any de funcionament de l'agència de turisme i que hi poden haver certes disfuncions i certs desajustaments, fruit precisament d'aquest primer any de funcionament. I també alguns temes que estarien, i així ens consta, en procés de regularització i de millora. Però el que no entenem és com la direcció política de l'àrea de promoció econòmica del nostre Ajuntament, que és l'àrea on està escrita precisament l'Agència de Turisme, hagi tolerat aquesta gestió que, en certa manera, o en bona part, es podria titllar doncs, d'ineficient davant les conclusions de l'informe. I això ho afirmem perquè precisament l'informe recull que l'adscripció orgànica de l'agència comporta que sigui exercida la tutela de les seves activitats i el funcionament per part de l'àrea a la qual depèn. I precisament això ho diem perquè l'àrea de promoció econòmica no és la primera vegada que té a les seves mans uns informes de control financer que conclouen amb un llistat d'irregularitats de les societats mercantils municipals. Altres informes anteriors, corresponents als exercicis 2006 o 2007, de la societat Sitges Model 21 i de la societat Sitges Esdeveniments, obtenien semblants resultats negatius que els que avui es donen compte en aquest ple municipal i que fan referència a l'Agència de Turisme. Ens explicarem i ho exemplificarem. Al nostre entendre, l'informe de l'agència conclou tres coses importants. La primera, l'existència de cessions de l'Ajuntament sense comptabilitzar. La major part del mobiliari que fa servir l'entitat, així com el local on es troben les oficines, són propietat de l'Ajuntament de Sitges, sense que a data de l'informe es tingui constància de l'existència de cap acord de cessió o adscripció dels esmentats béns a l'agència, ni tampoc que satisfaci cap contraprestació. Els sona aquest fet? La societat Sitges Esdeveniments va ser requerida pels auditors l'any passat pel mateix concepte, recomanant que es fes un document de cessió o adscripció de l'edifici Miramar a la societat Sitges Esdeveniments. Davant d'això, es donaria per suposat que haurien de saber que l'agència es troba en les mateixes condicions, donat que l'edifici de l'Oasis és de l'Ajuntament. I part del personal que treballa a l'agència està constituït per funcionaris i laborals de l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament que mantenen la situació de servei actiu en la corporació. Cosa que vol dir que treballen a l'agència però cobren de l'Ajuntament. Els auditors xifren aquests funcionaris i personal laboral en 13 persones, el cost total dels quals és totalment assumit per l'Ajuntament, sense tenir cap mena de reflex en la comptabilitat de l'agència. I l'estimació del cost que suposen aquests treballadors és de 577.907,06 euros, és a dir, més de 500.000 d'euros assumits íntegrament per la corporació. Així, no ens ha d'estranyar que l'agència presenti superàvit en els seus comptes, ja que si s'hagués fet càrrec de tot aquest personal citat, potser avui tindria unes pèrdues que també girarien al voltant de 500.000 d'euros. Això sembla la cançó de l'enfadós, perquè també Sitges Esdeveniments tenia personal de l'Ajuntament treballant per la societat sense acords d'inscripció als exercicis 2006 i 2007. Però és que a més, 8 per a 8 de les contractacions laborals vigents a finals de l'exercici 2007 no es té constància que s'hagin seguit els mecanismes de contractació que disposa la legislació vigent i que garanteixen els principis d'igualtat, publicitat, mèrit i capacitat. fet que també va succeir l'any 2006 i l'any 2007 amb les empreses Sitges Model 21 i Sitges Esdeveniments. Un segon aspecte que voldríem destacar és la contractació. Referent a la contractació de serveis i subministraments. En algun cas, diuen els informes, que no s'ha complert suficientment els principis d'igualtat, concurrència i publicitat, com havia també passat amb les altres dues societats. Amb tot això el que volem dir és que el govern municipal persevera en l'error, gestionant incorrectament aquests recursos i no aplica de veres aquest rigor que diuen tenir, a part de continuar incomplint part de la legislació vigent. En tres exercicis successius, malgrat les recomanacions de la intervenció general i també dels auditors, s'ha incomplert la legislació vigent. I finalment, el tercer punt que voldríem destacar d'aquests informes és el corresponent a la direcció de l'agència. Aquest és un apunt que el nostre grup ja va apuntar en plens municipals anteriors. L'agència va contractar el mes de juny de 2007 una directora amb un contracte de durada determinada fins al 31 de desembre de 2007, relació que ha estat renovada amb un contracte d'alta direcció vigent fins al 2010. Però segons la legislació vigent, el titular del màxim òrgan de direcció de l'agència ha de ser un titulat superior i amb més de 5 anys d'exercici professional. En el cas de la directora de l'agència, diu l'informe, no s'ha pogut verificar la seva titulació i experiència en no existir expedient de contractació. I a més, el seu nomenament no va ser aprovat pel Consell d'Administració i tampoc es va donar compte al ple del seu nomenament. El grup de Convergència i Unió va preguntar en el ple de setembre d'enguany sobre la idoneïtat d'aquesta persona pel càrrec de directora de l'agència, un cop consultat el seu currículum de titulacions i experiència professional. I ja anunciem que anirà fins al final d'aquest tema, si realment la persona no reuneix els requisits que la llei demana en aquests casos. A banda d'aquest cas, i a tall de conclusió, celebrem que, com s'informà en el si del Consell d'Administració de l'agència, s'hagin emprès actuacions en l'actual exercici de cara a millorar les incorreccions que ha detectat l'informe financer. Tot i que ens hagués agradat que aquestes correccions s'haguessin aplicat ja al primer any de funcionament de l'agència, donada l'experiència de les altres societats municipals. No obstant això, i per acabar, voldríem agrair la tasca de la intervenció general i dels auditors, ja que les conclusions a les quals han arribat ben segur resultaran positives per a tots i per a millorar la gestió financera de les societats. Gràcies.
Gràcies, senyor Villafons. Una paraula més. Senyor Mercè.
Bé, senyor alcalde, el grup municipal Nou Horitzó, amb el ple passat, li vam demanar el cos de la directora de l'Agència de Turisme de Sitges amb el tot els seus conceptes. I tal ja com s'ha parlat aquí pel grup municipal, ens l'avalem totalment, però a part, aquí el contracte que ha arribat en primer lloc va arribar al ple, va ser de 60.000 euros, i clar, ara aquí ens trobem, que diu, pel que fa al personal laboral contratat directament per TURS, ens agradaria saber qui és TURS, a entitat en les que ha aplicat el conveni col·lectiu del treball del sector d'oficines i despatxos de Catalunya per l'any 2004-2007, i després el següent pàrraf diu 4 d'entre els seus empleats tenen signat un annex al contracte que estipula una retribució variable en concepte de retribució per objectius. La pregunta també és quins objectius, qui marca aquests objectius, això són sous incoberts, què és el que és tot això, perquè realment ens estan prenent el pèl, perquè si ve al ple una contratació d'una directora de l'Agència de Turisme per 60.000 euros, ja resulta que s'anirà en 85.000 euros, però no és tot solament això. Diu, al marge de la retribució fixa que satisfarà trimestralment amb els següents màxims. La directora, 25.000 euros. Tècnic de turisme, 5.000 euros. Cap d'equip de noves tecnologies, 4.000 euros. Tècnic de màrqueting, 2.000 euros. Total retribució per objectius, 36.000 euros. Home, crec que és una xifra prou important perquè quatre persones s'emportin aquests 6 milions de les antigues pessetes en objectius. I ens agradaria saber qui marca aquests objectius, si se'ls marquen ells mateixos, qui es marca, perquè, a veure, que en aquests moments, tal com està la crisi, tindre un sou de 85.000 euros més seguretat social és algú, en fi, una mica de moralitat, ja és un tema moral, de tanta gent que ho està passant malament i que aquests diners podrien anar pues, empleats per altres coses municipals que fan molta falta.
Moltes gràcies, senyor Mercè. Vol contestar, senyora Carmen Prat?
Gracias, señor alcalde. A ver, en primer lugar, a mí me gustaría hacer historia de cómo se crea la Agencia de Turismo. Es ante la disolución de un patronato obsoleto, que además las normas nos van marcando la disolución de los patronatos. En ese momento el equipo de gobierno toma la decisión, al disolver el patronato de turismo, no hacer lo que en otros municipios se ha hecho en estos procesos, que es anular todos los contratos de la gente que estaba en el patronato de turismo, puesto que no era personal del ayuntamiento sino del patronato, liquidar el patronato y entonces montar el ente o sociedad anónima o lo que el ayuntamiento haya designado. En el caso de este ayuntamiento decidió asumir absolutamente todo el personal que estaba trabajando en el patronato y que fueran plantilla del ayuntamiento, primer paso. Y segundo, la creación de una agencia pública empresarial. Así pasó todo el personal a depender del ayuntamiento. El edificio es el mismo edificio donde siempre ha sido patronato de turismo, información turística y como tal un servicio público y era del ayuntamiento. Cuando se hace esta auditoría, se hace sin acabar un año de vida de la agencia, puesto que se puso en funcionamiento en marzo del 2007, operativa. Aunque se creó en enero, la operatividad empezó en marzo del 2007. Entonces, lo que con las competencias que tiene asignadas y aprobadas por pleno el comité ejecutivo de la agencia, determina, hablando con el ayuntamiento, y es una decisión tomada desde el ayuntamiento y como tal se asume, que tanto en cuanto en este primer ejercicio del año y mientras la agencia no desarrolla un contrato programa, que es el objetivo que le marca el ayuntamiento a la agencia, el ayuntamiento irá asumiendo el personal que acababa de entrar en el ayuntamiento. Es verdad que no aparece en la cuenta de resultados de gastos, pero tampoco aparecen ingresos. O sea que los ingresos que aparecen y los gastos son los que se generan desde la propia agencia. Esto en este momento está en vías de solución porque el contrato programa para 3 años está ya acabado y solo falta presentarlo al Consejo de Administración. Dentro de 10 o 15 días recibirán ustedes la convocatoria para su posterior entrega al ayuntamiento y negociación con el ayuntamiento. Allí ya se empieza a reflejar las adscripciones de los edificios, las adscripciones del personal que además hay que encontrar vía convenio y negociación de los sindicatos cómo se adscriben a la agencia. Ese es un proceso que está asumido desde hace un año del ayuntamiento y como tal aparece en las auditorías, pero estaba asumido y con eso estamos de acuerdo, el ayuntamiento y la agencia. Y referente al resto de notas sobre la auditoría, a mí me gustaría que cuando dicen las apreciaciones del auditor también leyeran las alegaciones y las constataciones finales. Entonces yo voy a leer algunos de las alegaciones y las contestaciones a las preguntas que ustedes han hecho antes. A ver, por ejemplo, fiscalización de la contratación. El señor Miquel Forms decía que la entidad no cumplía los mecanismos que garantizan los principios de concurrencia y publicidad. Yo voy a hablar de los tres expedientes, de todo lo negociado durante esos 9 meses del 2007, son los que, en las alegaciones queda perfectamente aclarado, son aquellos que en un principio parecía que no se garantizaba el cumplimiento del principio de concurrencia y publicidad. AGIS, la agencia que nos gestiona las guías turísticas. Es preceptivo que todas las oficinas de turismo contraten a las que tengan la asignación y la etiqueta de agencias oficiales. Por su naturaleza, las únicas guías oficiales que hay en Sitges son las AGIS de Sitges y por eso se contratan a ellas. Y eso es preceptivo, no hace falta hacer un concurso público. Hay solamente una agencia de guías oficiales en este municipio. Dos, la contratación de la pista de hielo. La única empresa con licencia de explotación de pista de hielo ecológica en Cataluña es la que se contrató para efectuar las actividades de Navidad. Nosotros queríamos una pista ecológica y es la única que tiene la licencia de explotación. Siendo así, tampoco es necesario un concurso. Dos, la consultora EMAS para las certificaciones ISO de las playas de Sitges. Nos fue remitida desde la Regiduría de Playas y lo único que hizo la agencia fue la gestión de las ISO. El contrato venía ya del ayuntamiento. Como esto, pues podríamos hablar referente al convenio, pues el convenio estará reflejado otra vez, vuelvo a decir, con la aprobación del contrato programa y así los 2 o 3 puntos mencionados anteriormente. Yo quiero volver a decir que son 8 meses de actividad que han asumido todo lo que es la promoción el marketing y la comunicación y la información turística de este municipio, y que yo creo que para este equipo de gobierno los resultados son buenos. Gracias.
Una palabra más. Señor Marcel, ya le contestaré yo. O le voy a contestar a la señora Carmen Prat. L'agència, la directora de l'agència, es va contractar abans de posar en marxa l'agència. En el moment que nosaltres ens vam, prendre la decisió per obligació de que el patronat de turisme doncs deixés d'existir, perquè així ho deia la llei, que va coincidir, a més, amb que en aquell moment el gerent del patronat també es va deixar perquè va, bueno, va fer, es va jubilar, senyor, us deia el senyor Frederic Prieto, nosaltres vam buscar amb urgència un professional important que estigués reconegut la seva experiència per tirar endavant una cosa molt, molt transcendental i important a Sitges, que és el turisme. En aquell moment teníem que dissoldre el patronat i no teníem gerent per aquestes circumstàncies. I a més volíem canviar i volíem donar un salt qualitatiu en el tema del turisme des de fa temps. Vam buscar, ja ho he dit, amb urgència, i vam trobar a la directora que en aquest moment està treballant. Quin va ser els objectius que va posar aquest govern? I després van traslladar-se a la pròpia agència. Crear una agència de turisme, que s'ha aconseguit, consolidar aquesta agència de turisme i canviar tot el sistema de promoció que el poble de Sitges tenia en aquest moment, que estava bastant obsolet, però bastant obsolet. I aquest és el que estem treballant. I estem treballant, i aquesta persona té aquest encàrrec en concret, i nosaltres el vam trobar en el mercat i vam començar a treballar per objectius, cosa que no només treballàvem per objectius a l'agència, també estem desitjant i començant a treballar perquè en l'Ajuntament també es treballi per objectius. I es treballa per objectius en molts llocs, en programes i objectius, i que hi hagi un variable sobre aquest. Això és una cosa que crec que és positiva, que volem desenvolupar i que estem treballant. Vam poder-ho i començar a treballar-ho amb l'agència de turisme. Jo crec que la directora està complint amb els seus objectius, està contrastada la seva experiència i a més el seu resultat, i a més és l'agència qui valora realment si la seva feina es fa o no. On el sector privat també hi és i també ho valora. I que tots estem allà per valorar si realment aquesta és la feina que vam encarregar com a agència de turisme. I aquesta és la realitat de la situació. Qui mana els objectius? En un primer moment va ser el govern, després va ser l'agència. I els objectius eren molt clars. I la persona aquesta es va trobar en el mercat de turisme, una persona que portava molts anys en l'oficina de turisme de Barcelona, que és un gran exemple i que ha portat en marxa un gran canvi de turisme en el nostre, de gestió del turisme en el poble de Sitges.
Senyor alcalde, no compartim la seva opinió. I no la compartim per diversos motius. Un dels motius és que això ha sigut, aquesta segona contratació d'aquesta senyora ha sigut fosca. No ha sigut transparent.
No.
Sí, 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 senyor alcalde. Bueno, perquè ni s'ha passat pel Consell d'Administració ni s'ha passat per la Junta General d'aquesta entitat, no? De Sitges Turisme. Això en primer lloc. Vull dir, això ja és anormal. Després, qui ha fixat aquests 25.000 euros, que ja és un sou prou digne de 60.000 euros que aquest ple va aprovar, perquè després si li faci amb el segon contracte un anexa de 25.000 euros més? Home, vull dir, jo crec que és algo escandalós, de veritat. És que és algo que, no sé, ni en el sector privat arriben a pagar aquests sous, de veritat. A més, per a una agència de turisme de poble com és Sitges, perquè aquí no estem parlant de cap corporació, vamos, d'algun ens que pogués cobrar aquests diners. Jo crec que realment anem bastant malament, i després ja sortiran més coses amb el sentit de que això, doncs miri, es podrien rebaixar totes les taxes que després a millor aprovarem, no? Perquè clar, són 36.000 euros, a part dels grans sous ja que hi ha allà dintre, perquè realment crec que és... són sous emmascarats, perquè aquesta senyora ja quan va arribar en el primer contracte ja va anar dient i obrint la boca de que cobraria 90.000 euros, vale? I això és el que realment ja sabíem tots, i per això ja se li va fer la pregunta amb el pleno passat de que quan cobrava aquesta senyora per tots els seus conceptes, i ja no fa falta que ens la contestin amb aquest ple, que ens la tindrien que contestar perquè amb el control financer ja ha sortit. No. Bueno, no, sí, doncs però vostès ho han fet d'una cosa fosca.
No, 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 no.
De la paraula, senyor, però
si està,
no m'interrompeixi.
Si té més transparent que estan en tots els papers...
Estic dient el mateix que vostè em fa a mi.
Perdoni'm.
Perquè si hagués sigut transparent, això hagués anat al Consell d'Administració i hagués anat també a la Junta General. Coses que vostès no han fet.
Molt bé, senyor Mercè. Alguna cosa més? Passem, doncs, a votació. Sí, senyor Miquel Forns.
Sí, hi ha un aspecte que no ens han aclarit amb els comentaris que ens han fet nosaltres. La pregunta seria molt clara. Al marge de tot el que han dit, la directora de l'agència és titulada superior, com marca la llei, sí o no?
No ho sé. Això suposo que està en el seu currículum.
Exacte. Senyora Carmen Prat, ho sap?
No he visto el currículum de ella, sí. No lo sé. Ya le dije que la pregunta suya la transmitiría al Consejo de al Comité Ejecutivo para que se trasladara al Consejo de Administración.
Aunque...
A mí me gustaría aclarar varias cosas de las que ha dicho el señor Marcelo, sí. Creo que se lo merecen los técnicos de la agencia y la gente que está trabajando en la agencia de turismo. Cuando se habla de cantidades de fijo y variable, se habla por un máximo y por cumplimiento de objetivos. Normalmente la suma de ese fijo y de ese variable equivale a un sueldo de un técnico, ¿de acuerdo? Lo único que en el objetivos antes mencionados por el alcalde de meter productividad, de que no existen horas extras y hay bastantes viajes y etcétera, se hace una parte en fijo y otra en cumplimiento de objetivos. En la nota que le hemos pasado hoy de la pregunta que usted hizo el mes pasado de lo que se cobró en el 2007, verá que la variable de la directora no llega al máximo de 25.000 euros, porque lo que dice los auditores es un máximo, no dice que hayan cobrado eso, un máximo, ¿de acuerdo?
Aquí dice que los objetivos, si me permite la palabra, señor alcalde.
Sí, sí, señor. Sí.
Retribución variable, muy bien, máxima bruta anual. Está hablando de 25.000 euros, no están runando que se fijará o no se dejarán fijar, quiero decir, bueno, esto, además, yo tengo una opinión, no sé, igual estoy equivocado, ¿no? Pero malamente que cuando, si no son los señores que son realmente de l'interventor, el secretari, que són dels cossos nacionals de l'Estat i tota la història que ja venen regulats els seus més o menys mensualitats o diguem retribucions anyals per ells, el que és mal assumpte amb una empresa és que la directora cobri més que l'amo, i en aquest cas l'amo és l'Ajuntament, no? I vostè com a senyor alcalde, jo crec que ja no és bo que hi hagi empleats que cobrin més que l'amo, i en aquest cas vostè és l'amo, ¿vale?
Jo
crec que això és mal assumpte, no? Sí, no,
no li vull contestar dues coses.
Vostè em dirà que si els objectius, que si no...
No, li vull dir allò de l'amo.
Quan una persona... Sí, vostè és l'amo, és l'alcalde, és l'amo.
Com és l'amo?
I a més en majoria, encara més, no? Vull dir, clar, què vull que li digui? Si no, aquí ens enganyem tots, no? Llavors, a partir d'aquí, jo crec que no és correcte que aquests sous es disparin de la forma que s'han disparat, i a més, diria que realment, repeteixo, no és l'agència per cobrar aquests sous.
Només li vull contestar dues coses, senyor Mercè. Poder opinem diferent amb algunes coses i amb altres no. A veure, potser vostè té una concepció de l'Ajuntament que l'alcalde és l'amo, i això no és així. No, clar, vostè acaba de dir una cosa que realment és més greu del que sembla, no? Aquí no soc l'amo. Aquí l'alcalde cobra el que el ple li deixa o el que es proposa al ple, i una altra cosa són els empleats, perquè hi ha bastants més empleats que cobren aquí, no només aquesta directora i els senyors cossos de l'Estat, bastants més. I cap problema, perquè treballen per el que tenen que fer. I l'altra cosa, i últim, ha dit una cosa que jo em sap greu, però Sitges no és un poble turístic, no? Sitges és, perdoni, Sitges és una destinació internacional de primer categoria i ordre, i necessita precisament alimentar això, que no és fàcil. No, és que, clar, ha dit dos... Vostè dintre del debat, que el fa bé, però diu algunes coses que s'han d'aclarir. Ni jo sóc l'amo de l'Ajuntament de Sitges, potser creu que sí vostè, que quan està aquí és l'amo, però no és així, ni l'altra cosa és que el Sitges és un poblet que, mira, ara ha descobert el turisme i que no. Escolti, és molt seriós, perquè l'activitat econòmica d'aquest poble passa quasi tota, pel turisme. I, lògicament, necessitem precisament grans professionals i un instrument fort per aconseguir que continuï, a més, en moment de crisi encara més, aconseguir que aquest poble continuï sent atractiu pugui continuar promocionant-se i sobretot que s'hi posi molta imaginació perquè ara és més difícil que mai. I res més, a partir d'aquí podem estar d'acord o no que cobren els nostres professionals o no. Podem estar d'acord si s'ha de cobrar en productivitat o no. Nosaltres creiem que hi ha professionals que han de cobrar el sou per objectius. Creiem, eh? I creiem sincerament. I a més crec que és una bona fórmula per productivitat i per variables. I ho estem començant a provar, a posar en marxa, i bueno, tindrà els seus defectes, tindrà les seves problemes. I també intentem trobar les millors persones per treballar. I aquest és el nostre repte. Pot ser que ens equivoquem, sí senyor. Pot ser que vostè, a més, no comparteixi això, també. Però en aquest moment és aquesta la situació, senyor Mercè.
Senyor alcalde, jo no estic tirant per terra el turisme de Sitges, ni molt menys. Clar que és un punt de referència internacional. Ningú ho dubta, això. Ni ho he posat jo en qüestió, senyor alcalde. Jo no he dit aquestes paraules. Sí, home, vull dir, no tenim una capacitat hotelera de 300.000, tenim una capacitat de 4.000 persones amb els hotels d'aquí Sitges. No pensem que tenim aquí una capacitat de Benidorm ni d'altres poblacions que tenen una capacitat hotelera de nassos. El que hi ha que buscar és un turisme de qualitat i que porti uns diners i no buscar el xàrter. Això ho tenim tot bastant clar tothom, crec jo, no? Però que aquí també que quedi clar, senyor alcalde, que encara estem vivint encara del Santiago Rusiñol, del Casas i del Trillo i de tota la companyia, eh? I d'això es van morir ja molts a l'any 30 i 33, eh? Vull dir que estem encara, ja quasi 100 anys que portem d'aquesta història, eh? Vull dir, per això estic dient que no es pensi que aquests sous són perquè ells ho han creat o han creat aquests objectius de muntar una agència nova i que estava a zero i que a partir d'aquí el senyor Prieto, que es va jubilar, no cobrava aquests diners i també estava allà, o no, és així. Vull dir, clar, cobrava un sou digne, molt digne, però que no cobrava aquesta quantitat de diners. Per això és la nostra queixa, senyor alcalde.
Onze i 22 minuts, com poden comprovar vostès, el sou de la directora de l'Agència de Turisme va mereixer un debat a l'entorn del sou base, els incentius, si aquests incentius es compleixen fins al final i, per tant, si aquest sou és un sou real amb tots els ets i uts o no, si aquest és el sou a la mesura de les necessitats de Sitges o de la, per dir-ho d'alguna manera, de la categoria i del que suposa el sector en la nostra vida. En fi, si n'hi ha més d'aquest tipus, si no, com poden comprovar, el debat va ser en alguns moments força encès, en aquest cas entre l'alcalde Jordi Baiget i el regidor de Nou Horitzó, Lluís Mercè. El debat a l'entorn, com els comentàvem, dins d'aquest PAC que era Sitges Model 21, Sitges Esdeveniments i l'Agència de Turisme de Sitges, l'Agència de Promoció, que formen part de les societats municipals. Era, diguem-ne, el tercer punt de debat en aquest àmbit.
Continuem amb amb el següent punt, l'aprovació de l'organització municipal en àrea regidories i serveis. Doncs l'entrada d'un nou regidor ha motivat alguns canvis que doncs es van aprovar també, i l'aprovació dels convenis de col·laboració entre l'Ajuntament de Sitges i els centres d'ensenyament infantil i primària públics i concertats de Sitges per la realització del programa municipal de vela escolar del curs 2008-2009 al curs 2011-2012. Aquest punt, que va ser aprovat per unanimitat, va motivar una discussió entre Andreu Bosch i l'alcalde sobre la presumpta intenció manifestada pel segon, per l'alcalde, de posar una escola de vela municipal a Aiguadols. Això és el que va insinuar Andreu Bosch. L'alcalde ho va desmentir i va dir que, en qualsevol cas, ell l'únic que havia dit és que a Aiguadols hi hauria d'haver una escola de vela, però que en cap moment s'havia manifestat sobre la necessitat de col·locar una escola municipal de vela a Aiguadols, com deia Andreu Bosch. Andreu Bosch va dubtar d'aquesta resposta i bé, això va generar un debat llarg que no va portar més enllà que el que els acabem d'explicar. Un altre punt, l'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sitges i el Club Nàutic Sitges per la realització del programa municipal de vela escolar durant el curs 2008-2009. Aquí Andreu Bosch va detectar un defecte de forma que finalment no ho era, doncs, segons va matisar la secretària. Més coses, l'aprovació de la concessió de subvencions a diverses entitats per a la realització de projectes i campanyes de sensibilització en matèria de cooperació al desenvolupament. Andreu Bosch va manifestar aquí la seva preocupació per al projecte de dotar d'ordinadors a les regidores de Marràqueix, un dels projectes doncs, que està en marxa i que l'Ajuntament ha arribat a un acord amb diversos ajuntaments, entre ells el de Barcelona i no sé quin altre, per doncs això, afegir-se en un projecte que pretén dotar de material informàtic a regidores per desenvolupar la seva feina a ajuntaments de l'àrea de Marràqueix o l'Ajuntament mateix de Marràqueix. Andreu Bosch va dubtar de que si se li havien de donar ordinadors a càrrecs públics d'un règim que no és democràtic com, com el del Marroc, i doncs posa vacada així perquè sembla ser que això és, no és una cosa que hagi decidit l'Ajuntament de Sitges Oberta directament, sinó que s'ha afegit a una iniciativa d'altres municipis. Més coses, la aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Sitges al pacte d'alcaldes. És un compromís de reducció dels gasos d'efecte hivernacle, ho va explicar en la roda de premsa prèvia en el ple. Hi ha un tall que no entrarà. Doncs ho va explicar Josep Urriols, en aquest cas, doncs, aquest compromís d'anar reduint, doncs, fomentant la mobilitat sostenible, reduint l'ús del vehicle privat, etcètera, etcètera, doncs, que cada ajuntament doncs, posi en marxa mesures que permetin reduir aquest efecte hivernacle. Andreu Bosch,
establir uns compromisos per reduir l'efecte hivernacle.
Andreu Bosch, en aquest punt, doncs, va adoptar també del compromís de l'equip de govern per la reducció dels gasos d'efecte hivernacle i doncs per la lluita contra el canvi climàtic. Següent punt, la ratificació d'un acord de la Junta de Govern d'aprovació de la concessió d'una subvenció a l'Associació de Bombers Voluntaris per dur a terme el desenvolupament de les tasques del Parc de Bombers de la Vila de Sitges. Això es va aprovar sense que ningú doncs, fes cap matisació. L'aprovació també de la separació de l'Ajuntament de Sitges del conveni entre la Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf i l'empresa adjudicatària del servei de recollida d'envasos lleugers i de paper cartró. En aquest punt, Andreu Bosch va considerar que es podria haver esperat un any, que és el termini que quedava de contracte amb la Mancomunitat, per no haver de pagar la indemnització. Armand Paco, això és allò que hem dit abans, sí, dels envasos de plàstic, de la recollida d'envasos de plàstic que assumeix CESPA. Armand Paco va explicar que no es paga per separar l'Ajuntament de Sitges, sinó que s'hagués hagut de pagar la mateixa quantitat a la Mancomunitat per l'any que quedava, i que en qualsevol cas l'Ajuntament, ja ho va explicar també el divendres, però ara ho escoltarem en el tall, ha volgut avançar-se al problema que hi està ben amb els desbordaments, que és com doncs, tècnicament es coneix quan un contenidor està ple i s'han de deixar les coses fora.
D'acord. És a dir, quan un contenidor de plàstic està colgat d'envasos poden ja afegir més.
Pel deficient, segons va considerar, pel deficient repartiment de contenidors de selectiva que havia portat a terme la Mancomunitat, precisament doncs, el compromís de CESPA és posar més contenidors i recollir-los més sovint perquè no torni a passar aquest problema. Escoltem primer Andreu Bosch i després Armand Paco.
El nostre grup, Acció per Sitges, realment em sap greu que s'hagi portat el tema de la separació de la Mancomunitat d'aquesta manera, perquè evidentment no era gaire complicat esperar un any, acabar el conveni que hi havia amb la Mancomunitat de Municipis per a la recollida selectiva, no pagar la indemnització per haver-nos separat del conveni un any abans, i realment posem en dubte que sigui el millor per Sitges això, és a dir, separar-nos del conveni i per tant donar-ho directament a CESPA. Probablement hauria estat molt millor esperar per un any que quedava, esperar un any, arribar al final, no pagar res d'indemnització per separar-nos del conveni i finalment doncs veure quines eren les millors ofertes del mercat per poder escometre aquest servei. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Armand Paco.
Un aclariment sobre les seves paraules, senyor Bosch. No és que paguem per separar-nos, hauríem de pagar igualment l'any que ve perquè són costos fixes que tenim com a conseqüència del conveni que es va signar l'any 2002 amb la Mancomunitat per la recollida selectiva. D'acord? La segona qüestió, aquest és un cost que assumeix l'empresa nova concessionària, que en aquest cas serà la mateixa que en recull les escombraries i ens fa la neteja viària. Tercer, per què ho hem volgut fer abans doncs, per avançar-nos precisament a un problema que hem detectat en el decurs d'aquests darrers 2, 3, 4 anys, que són els desbordaments produïts com a conseqüència d'una deficient dotació de contenidors de selectiva al llarg del nostre terme municipal. Per tant, un cop establertes les converses amb l'empresa concessionària actual, que això no és fruit d'un dia per un altre ni d'un any per un altre, al final ha arribat el moment de prendre aquesta decisió. Ni nosaltres volíem esperar més, ni possiblement l'empresa concessionària en aquest cas podia esperar més, i per això hem pres la decisió. I espero que s'equivoqui, per tant, que això funcioni i que el servei vagi a millor, perquè en definitiva també anirà millor per tota la resta de ciutadans i ciutadanes de Sitges. Gràcies.
Per dret a rèplica, suposo que tinc dret.
Suposo que sí, senyor Bosch.
No crec equivocar-me, perquè si s'hi ha fixat, jo no he votat en contra de la recollida selectiva. He votat una prudent abstenció perquè no sé com funcionarà. Ara, el que sí és cert és que vostè mateix ha admès que és un cost, que té un cost això, i que el paga CESPA, que l'assumeix CESPA, que és la mateixa lliçó que em van voler donar amb el tema del xiclet, de la màquina de xiclet famosa. És a dir, no ho paguem nosaltres, sinó que ho paga CESPA. Al final, qui ho paga realment és el poble de Sitges, perquè ja vaig dir en aquella ocasió que CESPA no és una empresa caritativa i per tant, doncs, al final s'ho acaba cobrant.
Perdoni, per abans una precisió, a la Mancomunitat també ho paga el poble de Sitges, o sigui, no sé quina diferència hi ha. Només és per aclarir-ho, o sigui, no vol dir que estant a la Mancomunitat el poble de Sitges no ho pagui.
11:32, el debat a l'entorn, com els dèiem, d'aquesta separació de l'Ajuntament de Sitges del conveni entre la Mancomunitat Intermunicipal i l'empresa adjudicatària del servei de recollida d'envasos lleugers i paper cartró. Sàpiguen que ara CESPA serà l'encarregada també del que és la recollida selectiva del plàstic. Únicament perquè, diguem-ne, que en aquest àmbit concret es deu haver detectat, doncs, un major nombre de deixalles de plàstic i, per tant, la Mancomunitat no podia assumir això tal i com estaven muntades les coses i ara ho assumirà CESPA. Per on seguim?
Doncs seguim ja, ens estem acostant al punt clau de la nit. Va haver l'aprovació definitiva del reglament regulador del funcionament i ús de la deixalleria municipal de Sitges, segons va manifestar Armand Paco. L'Ajuntament està descontent en com està gestionant l'empresa concessionària la deixalleria i aleshores ha posat algun tipus de condició perquè això s'arregli. Entre altres coses, sembla ser que fins i tot han desaparegut els cartells que indiquen què s'ha de llançar a cada contenidor.
Podem constatar, no hi ha res. No hi ha res que ho indiqui, vaja.
Doncs això, sembla ser que se'ls ha tocat el crostó. També, bé, es van donar compte de la resolució de la Direcció General de l'Agència de Promoció de Turisme de Sitges, una aprovació inicial, bé, diversos punts de tràmit fins que vam arribar a l'aprovació provisional, si s'escau, de les ordenances fiscals corresponents a l'exercici 2009. Unes ordenances que, doncs, com hem explicat al principi, per una banda pugen a un 4% en alguns casos, en altres casos es congelen, només pugen més d'un 4% en casos excepcionals, doncs, que impliquen empreses o de fora de Sitges. Unes ordenances que han arribat en un moment de crisi i per tant, doncs, que han motivat un pacte entre, per una banda, l'equip de govern i Convergència, per altra banda, l'equip de govern i Esquerra Republicana, doncs que totes aquestes quatre formacions, en aquest cas, equip de govern, socialistes i Iniciativa, doncs han estat d'acord en tirar endavant, en pactar aquestes ordenances. Que
ho deixem
suposen...
en pacte o ho deixem en acord?
Aquest acord. Jo vaig dir en pacte i
dir
acord.
Fem servir les paraules d'Àngels Parés.
Gràcies per la...
No passa res.
Gràcies per l'apreciació. Doncs aquest acord, un acord, com dèiem, puntual, tot i que es va deixar la porta oberta a continuar parlant pel pressupost, que implicaria una reducció de la despesa dels sitgetans de 3 milions d'euros i, per tant, doncs, un descens dels ingressos de l'Ajuntament en la mateixa quantitat, en base a, doncs, rebaixes per permetre el foment de l'economia productiva. Això ho va considerar insuficient el Partit Popular i per aquest motiu no es va afegir al pacte. Lluís Mercè, doncs, va considerar que diguem, les formes en les que s'ha gestionat aquest pacte doncs no han estat les més adequades, entre d'altres coses, fins i tot va arribar a dir doncs que per defecte de forma hauria de quedar sobre la taula, perquè la proposta d'ordenances que es va portar a la comissió informativa no és la que es portava ahir a la nit al ple.
És a dir, que es pot haver acordat una altra, però d'alguna forma no s'ha oficialitzat en els àmbits corresponents.
Sí, el que passa és que la resposta de l'alcalde en aquesta apreciació va ser que l'alcalde va deixar oberta la porta que es podia continuar negociant fins a l'últim minut abans del ple sobre una nova proposta d'ordenances.
És a dir, que tothom era conscient dels canvis que podia haver.
Que podia haver canvis, com a mínim. I, per últim, doncs Andreu Bosch, que va fer també la consideració que bé, que no els hi ha agradat la foto que queda final de les ordenances, per exemple, doncs no ha agradat que no s'arregli el tema de l'aigua sembla ser que queda pendent, és una de les explicacions que es van fer també en la roda de premsa prèvia i després durant el ple. Sembla ser que l'increment d'impostos de l'aigua ve subjecte a un conveni signat prèviament amb Sorea, però que està en fase o que s'hauria de començar a renegociar i que, per tant, doncs, s'establirà una comissió que ha d'estudiar quins són els canvis en el rebut de l'aigua.
D'acord. O sigui, que això anirà per separat, per dir-ho d'alguna manera?
Això mateix, hi ha el compromís que això ha de canviar, el que passa és que de moment no pot canviar perquè hi ha un conveni signat amb l'empresa gestora i, per tant, doncs, això no pot canviar. Però el fet de que no hagi canviat no ha agradat a Andreu Bosch, tampoc ha agradat cap a on anem, segons Andreu Bosch, gastant massa i de manera descompensada, i a més constitueixen, i la via de gastar no és constituir préstecs, és a dir, Andreu Bosch aquí va vincular directament les ordenances amb el pressupost, perquè en el fons va fer una part de discurs doncs vinculat amb el futur pressupost, tot i que doncs des de l'equip de govern es va recordar que el que s'aprovaven ara són les ordenances i no el pressupost, i que el pressupost doncs encara que estarà vinculat a les ordenances s'aprovarà al mes de desembre. Gavi Serrano va destacar el procés de diàleg important i que el fet de que no es pot carregar més el contribuent, i Armand Paco del Partit dels Socialistes va destacar també el desig d'arribar a l'acord i el reconeixement tant a les àrees d'Hisenda i d'Alcaldia com també a la mateixa oposició, tant els partits que han pactat com els que no, doncs la bona disposició com a mínim per parlar de tot plegat. Més enllà d'això, doncs el que va considerar Armand Paco és que s'ha de donar suport a l'economia productiva, a les polítiques socials, a un descens de la despesa interna i també a mantenir la qualitat dels serveis, una difícil equació de quatre potes que costa de tirar endavant. Més enllà d'això, doncs, per últim, Jordi Baiget, l'alcalde, va voler acabar amb un agraïment a tots els grups en algun dels grups el va recordar que no cal que l'alcalde em truqui, sinó que jo puc trucar l'alcalde, va dir, doncs gràficament també.
D'acord, en el sentit que tothom ha de fer una mica l'esforç de comunicar-se.
De comunicar-se. El més difícil l'han fet, va dir Jordi Baiget, Convergència i Unió i Esquerra Republicana, perquè el més fàcil seria dir que no. De fet, aquesta va ser una de les argumentacions que inicialment Jordi Mas havia utilitzat en el seu discurs. CiU va ser la primera o una de les primeres a mullar-se, però cal unitat de tots per generar confiança. L'objectiu final d'aquest pacte, segons Jordi Mas de Convergència, ha estat la generació de confiança, i per tant doncs, ahir es mostrava la satisfacció per haver arribat a un punt intermig entre les postures de l'equip de govern i de la seva formació. Com hem dit abans, també Esquerra Republicana, Àngels Parés va destacar que ja l'any passat van fer aportacions, aquestes aportacions van ser tingudes en consideració i per tant ja va votar a favor, i aquest any doncs s'ha repetit i un procés llarg de treball, de negociacions entre els membres de la formació i l'equip de govern doncs ha permès també aquesta opinió favorable al senyor Carretero del Partit Popular, doncs reconeixent les circumstàncies excepcionals i el fet que s'hagi intentat pactar, considera que no han pogut acostar prou les posicions i que sí que s'ha aconseguit una millora de la posició inicial de la que es fan partícips al mateix Partit Popular, però que doncs s'han quedat curts fins al punt que pretenien arribar. Aquest llarg debat, una miqueta engarbuixat en algun dels moments i que dura 47 minuts, és el que doncs, van portar a terme durant la part final del ple d'ahir la nit.
O 11:39 minuts, per tant, ens disposem a escoltar aquests 3 quarts d'hora de debat. Us ho tornem a recordar, encara que escolti impacte, això és un acord. Ens agafem a les paraules d'Àngels Parés, acord entre PSC i Convergència i Unió i acord entre PSC i Iniciativa per Catalunya, l'equip de govern, i Esquerra Republicana de Sitges. Per una banda, aquests són els vots positius de les ordenances fiscals i els negatius, com molt bé acaba d'explicar en Joan, Partit Popular, Nou Horitzó i Acció per Sitges, que entenen que les ordenances no arriben al fons, es queden a la meitat dels objectius finals que haurien de ser davant d'un període de crisi i lamenten que el procés de negociació o de comunicació amb l'equip de govern no hagi estat tot el fluid que calia esperar. 3 quarts d'hora de debat que comencen amb l'exposició de...
Que comencen amb l'exposició de la regidora d'Hisenda, Carmen Prat.
La aprobación de las ordenanzas fiscales y precios públicos que hoy pasamos a este pleno toma como base los criterios establecidos en la elaboración de las ordenanzas que rigen el ejercicio presente del 2008. Adecuar los tributos a la realidad social y aplicar principios socioeconómicos de justicia retributiva, solidaridad, civismo y mejora cualitativa de la convivencia. Ha sido voluntad de este equipo de gobierno establecer como objetivo prioritario para el 2009 reducir la presión fiscal sobre el ciudadano, tomando la decisión de establecer un diálogo abierto y constante con todos los grupos políticos. El fruto de este diálogo y trabajo permite presentar hoy estas ordenanzas fiscales, que tienen muy en cuenta la situación económica actual y el objetivo antes mencionado de reducción de la presión fiscal del ciudadano. Se ha tomado, por un lado, como base media de actualización de las ordenanzas el no sobrepasar el 4%, muy por debajo del IPC actual, y, por otro lado, la congelación o el aumento cero de una serie de impuestos y tasas. A modo de ejemplo, citaremos. En el apartado de impuestos queda reflejado de la siguiente forma. IBI, 4%, inferior al IPC actual. ICIO, subida cero. El ICIO responde al impuesto de instalaciones y obras. Vehículos de tracción mecánica, entre un 4 y un 0, depende la potencia de cada vehículo. Plusvalías, subida cero, congelación. Impuesto de actividades económicas, subida cero. Referente a tasas y precios públicos, se continúa con la media del 4% inferior al IPC actual. Hay un pequeño aumento sobre el 4,8 en tasas y precios públicos referidos a actuaciones que conllevan ingresos al municipio y que vienen dadas por rodajes, publicidad y, por ejemplo, telefonía móvil. En el caso de las ordenanzas y tasas fiscales del suministro de agua y clavegueram, se asume el convenio firmado con Sorea que pasó a su aprobación a este pleno. Está abierto desde la última comisión informativa una comisión para su análisis y modificación si es oportuno. El resto de tasas que ahora mencionaré tienen subida cero. Quiere decir que se han congelado. Me refiero a todas las tasas del área de bienestar social, a las licencias de actividades como apoyo a las nuevas actividades económicas que se quieran instaurar en el municipio. Congelación, subida cero, de la recogida selectiva, añadiendo bonificaciones por las obras que se hacen en este momento en el municipio. Bonificaciones que se refieren a un 50% en las calles en las cuales se están efectuando las obras y un 25% en las áreas de influencia. Zona azul para residentes, subida cero, y nivel 10 y escuela de adultos, subida cero. Estas ordenanzas reafirman la voluntad política de reflejar los principios sociales y de solidaridad que orientan toda acción de un gobierno de progreso. Quiero agradecer la colaboración y el diálogo de todos los grupos políticos y muy especialmente de Convergencia y Unión y Esquerra Republicana, que han demostrado con sus aportaciones un alto grado de responsabilidad ante la situación de crisis que sufre la economía de hoy. Gracias.
Muchas gracias. Más palabras. Senyor Mas.
Gràcies, senyor alcalde. Convergència i Unió vàrem ser realment els únics a presentar públicament davant la premsa unes mesures que anomenàvem de xoc, no? Convergència i Unió es va mullar, ja fa unes setmanes, en fer una proposta de revisió dels ingressos que tocaven per impostos i taxes, no? Ara realment toca la unitat d'acció dels partits polítics, de les administracions en aquests moments en què cal recuperar el més aviat possible la confiança per tal que les empreses recuperin el dinamisme que els era propi, per tal que la gent recuperi el nivell de consum que era habitual. Les ordenances estan intenten, de fet, no carregar més pressió fiscal sobre els contribuents, a la vegada que generar confiança als ciutadans. No? Estem realment molt satisfets d'haver arribat en aquest període de negociacions amb el govern a un punt intermig entre les propostes inicials d'ambdues parts. Com ja he dit, aquesta ronda de converses amb el govern pensem que al final ha donat un resultat molt positiu pel ciutadà. Òbviament hem hagut de cedir en alguna de les coses que ens havíem proposat inicialment, però estem realment satisfets pel resultat. Sempre hem dit i sempre direm que Convergència i Unió ens trobaran si volen cercar vies de diàleg entre govern i oposició. Creiem que en aquest cas hem estat tots a l'alçada de la situació i ja que cal generar un clima de confiança entre la ciutadania. No ja major pressió fiscal. La gent ha de disposar d'un cert marge de maniobra per sortir-ne de la situació que ha generat la crisi financera mundial. Al cap i a la fi, tenint en compte aquesta frenada de la pressió fiscal que comentava la regidora, la davallada de l'activitat econòmica general i comparant-ho amb el pressupost del 2008, doncs realment aquesta actuació que avui aprovarem pot arribar a ser de l'ordre de 3 milions d'euros que quedaran a les butxaques dels sitgetans i de les sitgetanes que esperem ajudin a superar en lo possible aquest moment i inclús tornar a poc a reactivar el consum. Amb la elevada dependència del sector serveis que tenim aquí a Sitges no ens podem permetre que s'aturi res. I amb aquest acord d'avui pretenem que la gent se senti una mica més alleugerida, que recuperi un cert grau de major confiança i que comenci a veure, en la mesura del possible i òbviament amb la certa mesura que representa això, una mica la llum al final del túnel. En definitiva, pensem que és una mesura que calia fer, que veiem positiva, de la qual ens sentim doblement satisfets pel resultat i per la manera com s'ha fet dels acords que s'han arribat amb el govern. Malgrat això, tampoc s'acaba aquí la feina. Ara cal parlar seriament de les despeses i cal estrènyer també d'aquesta part el cinturó. Cal fer uns pressupostos que vagin en la mateixa línia i que rebaixin molt el nivell de despeses que hi havia fins ara. Ja hem dit, i ho direm des de les vegades que calgui, que el grup de Convergència i Unió treballa pel bé de Sitges.
Moltes gràcies, senyor Mas. Senyor Carretero.
Gràcies, senyor alcalde. Un any més ens trobem ante un dels plenos més importants de l'exercici, l'aprovació de les tasses. Este año no se escapa a nadie que en unas circunstancias excepcionales. Por un lado, la crisis económica en la que estamos inmersos y por otro lado, la precaria situación económica financiera de este consistorio. Esta última, recordemos, no consecuencia de la crisis, sino de su ineficiente gestión. Como ya hemos venido denunciando en plenos anteriores durante esta legislatura. Asimismo, también se ha dado la circunstancia especial que su gobierno ha intentado pactar estas ordenanzas fiscales para el 2009. Para ello, su equipo de gobierno ha mantenido diversas reuniones con las diferentes fuerzas políticas. Nosotros, el Partido Popular de Sitges, también nos hemos reunido con ustedes sin que hayamos podido acercar nuestras posiciones lo suficiente como para poder llegar a un acuerdo. Por consiguiente, ya le anuncio que nuestro voto en este punto del orden del día será negativo. No vamos a apoyar estas ordenanzas fiscales para el 2009, y no las vamos a apoyar y no lo vamos a hacer porque con todo y que se ha conseguido una mejora a su propuesta inicial, en la cual estábamos hablando de aumentos de generales de un 4,8% e incluso en algunas tasas del 7%. Sin embargo, mejora de la cual también nos hacemos partícipes, pues también nuestro posicionamiento ha influido en el resultado final de estas ordenanzas fiscales. Sin embargo, no estamos satisfechos con ellas y creemos que la situación excepcional que estamos viviendo, que están viviendo nuestros ciudadanos, merecería un esfuerzo aún mayor y unos compromisos aún mayores por parte de su gobierno. Compromisos que ustedes no han querido asumir. Miren, la posición de este grupo municipal ha sido clara. No podemos negociar tasas sin negociar simultáneamente el presupuesto 2009, porque ambos temas van totalmente parejos y ligados. Y al final, del resultado de lo que se apruebe, saldrán mejor o peor para los ciudadanos y ciudadanas de esta villa. Con las tasas que se aprobarán, a buen seguro, que por cierto no tienen nada que ver con las tasas, como he dicho anteriormente, que se nos presentaron inicialmente en comisión informativa y sobre las cuales hemos estado trabajando, tendremos unos ingresos cuya repartición y revertimiento en los ciudadanos y ciudadanas de esta villa depende exclusivamente del presupuesto. Y concretamente de un capítulo muy importante que ustedes no han sabido controlar en ningún momento de la legislatura, el gasto corriente. Ustedes gastan sin control. Y esta actitud se traduce en que se disponen de menos recursos para gasto y ayudas sociales. Concretando, nosotros, cuando hablamos con ustedes, les propusimos una reducción de personal eventual y, en particular, personal eventual directivo y cargos de confianza con sueldos millonarios, trasladando estas funciones y responsabilidades al funcionario público. Igualmente, eliminación o puesta en stand-by de las empresas municipales, en coherencia con el que el nivel de carga de trabajo en cargos que van a tener estas empresas se reducirá notablemente durante el próximo ejercicio, trasladando también estas responsabilidades y funciones a los funcionarios públicos que forman la plantilla fija del Ayuntamiento. Remarcar que siempre hemos defendido que con la actual plantilla fija del Ayuntamiento, compuesta por excelentes profesionales, se pueden gestionar todos los temas que han estado asumiendo estas empresas. Todo el ahorro de estos sueldos millonarios, de los cargos de confianza políticos, se podía revertir en ayudas sociales extras para la infinidad de ciudadanos que lo están pasando mal en estos momentos de crisis económica. Lamentamos profundamente su falta de responsabilidad y valentía para afrontar estas decisiones necesarias en una situación como la que nos ocupa, y en particular en la situación económica financiera en la que está situado este municipio. Nos congratulamos de que las ordenanzas fiscales se hayan ajustado respecto a sus pretensiones iniciales, pero repetimos, estamos defraudados porque su nivel de compromiso con los ciudadanos y ciudadanas de esta villa no es el adecuado dadas las actuales circunstancias. No nos conformamos con la congelación de algunas tasas sociales. El Partido Popular de Sitges le propone duplicar las partidas presupuestarias necesarias a ayudas sociales para ayudar a las familias que lo están pasando mal. Sí, señor alcalde, sí. El Partido Popular le propone duplicar las partidas presupuestarias destinadas a ayudas sociales. ¿Ha oído bien? Ya sabe usted que para poder realizarlo no le quedará más remedio que tomar decisiones valientes y responsables. Voluntad que no hemos apreciado durante nuestras conversaciones. Gracias.
Gracias. Senyor Mercè.
Bé, en primer lloc, el grup municipal Nou Horitzó entén que aquestes ordenances que avui portem aquí tenen defecte de forma. En primer lloc, sí. Senyor alcalde, no em miri així perquè aquestes no han passat per informativa. Això en primer lloc. Vale? Sembla
que jurídics... Puc aclarir una cosa, senyor Mercè? Només una... Em deixes aclarir una cosa?
Sí, no, jo li aclareixo el que vulgui. No,
amb Junta de Portaveus vam parlar que fins a l'últim moment podia haver-hi un pacte. Sí, això ho vam parlar. Això ho vam parlar. Vam dir que era tan important. Només per aclarir-ho, després segueixi el seu discurs.
Espera un moment, senyor alcalde, deixi'm acabar l'exposició i llavors
sí,
em contesta.
Sí, espera que arriba,
Per favor. Miri, jo crec que aquestes tenen defecte de forma, però no és el més important. Perquè, en definitivament, a veure, sí, que aquí s'ha dit que es donen gràcies a uns partits determinats que han pactat amb vostès i que sembla que els altres no han volgut pactar. A mi encara és l'hora, com a grup municipal Nou Horitzó i portaveu, he estat una vegada reunit per les mesures de xoc i les ordenances amb la senyora Carmen Prats, el senyor Marquero i el senyor Baz. I fins a data d'avui, que vostè m'ha trucat a les 4:30 de la tarda, diguem si volia jo pactar algunes coses de les ordenances avui. Jo crec que no és el moment de pactar, diguem, una hora abans del ple les ordenances, si volíem fer o volíem introduir alguna modificació que vostès ens l'acceptessin, no? Això en primer lloc. En segon lloc, creguem i demanem que totes les taxes es tindrien que estar a zero per tot el tema de la crisi que hi ha, perquè aquestes que aquí s'està dient de que solucionaran un problema amb els sitgetans, això és mentida, perquè les taxes de construcció de l'ICIO queden igual que l'any passat, i l'ICIO, vull dir, no pujarà, vull dir, el que construeixi tindrà aquest benefici, diguem, de que no es pugi aquesta taxa, no? Aquesta ordenança. Però sí que realment no és cert de que baixin de l'IPC, perquè vostès agafen l'IPC del mes d'agost, que estava en un 4,8, i tots els indicadors econòmics diuen que per Nadal estarà al 3,2 i en aquests moments està al 3,6-3,8. Llavors no estem dient que van per sota l'IPC. Llavors per això estic dient de que no s'està dient aquí realment de que se sembla que s'estigui aquí fent un gran favor a la gent quan això no és així. Moltíssimes gràcies i no vull entrar a ordenança per ordenança. Gràcies.
Senyora Parés.
Bé, té que les ordenances municipals entenem que són la carta de ruta de la despesa que en aquest cas cada sitgetà o cada família de sitgetans i sitgetanes du o ha d'executar en l'exercici 2009. Esquerra Republicana ja l'any passat amb les ordenances per tant vigents del 2008 va fer tota una sèrie d'aportacions i van ser acceptades, valorades i discutides evidentment per l'actual equip de govern, i com que es van incorporar, Esquerra Republicana, si ho recorden, va votar a favor de les ordenances del 2008. Enguany, amb una situació econòmica diferent, és cert, però també perquè creiem en la responsabilitat política, per tant, entenem primer responsabilitat política, però després a la condició econòmica doncs, també encara més ens ha fet a iniciar una sèrie de diàlegs, de valoracions, jo diria, i si m'ho permeten, de compartir els criteris que s'han establert i que han de regir les ordenances del 2009. A mi m'agrada el concepte de compartir, perquè al cap i la fi, els que estem asseguts aquí, compartim un projecte, que és el projecte de fer caminar Sitges quan més millor, amb totes les seves àrees, tots els seus destins i tots els seus objectius. Per tant, en aquest cas, d'una manera evidentment sense fer exposicions públiques, sinó amb el diàleg, l'anàlisi seriós que en aquest cas ha fet el grup municipal i també amb el suport de l'executiva i del comitè local, hem arribat als acords, molts dels quals la senyora Prat ha reflectit i que compartim perfectament. És a dir, sobretot el que ens preocupava més a nosaltres com a partit, que les nostres cicles ens defineixen, Esquerra, i per tant una visió social oberta cap a les esquerres, el que a nosaltres ens preocupava, deia, era tot el tema de l'àrea social. El tema de l'àrea social, que tal com ha quedat demostrat doncs, en les ordenances, han tingut un increment zero, i a més, si m'ho permet, també s'està parlant d'altres tipus de suports que poden beneficiar, evidentment, a moltes més persones, però que de vegades no queden reflectides al 100% amb les ordenances municipals. Això també ho hem discutit, perquè evidentment tenim molt clares que poden passar en aquest 2009 coses que ens han de tenir més ben preparats per a donar i per fer suports a la col·lectivitat, per tant, a tots els col·lectius dels nostres veïns i de les nostres veïnes. El diàleg i les propostes, Esquerra fa dies que les està treballant amb els responsables, que en aquest cas doncs, ha designat l'equip de govern. Ara agraïm en aquest cas que s'hagi afegit Convergència i Unió, perquè entenem que sumar i la unió fa la força i que els objectius, per tant, de caminar cap a aquesta via que avui iniciem amb les ordenances municipals, doncs ens han de facilitar realment això que deia abans, compartir, consensuar i fer possibles doncs, les millores pel nostre municipi. A mi no m'agrada parlar de pactes, no hem pactat res. Senzillament ens hem posat d'acord, perquè pactar per mi té un altre valor semàntic en aquest cas. Ens hem posat d'acord perquè entenem que estem treballant per uns objectius socials, econòmics i de benestar de la nostra gent. I això és el més important i, per tant, per això Esquerra Republicana, en aquest cas, doncs, donarà suport a les noves ordenances del 2009. I repetim, les va donar l'any passat perquè van fer aportacions, van ser acceptades, i les donarem ara perquè les nostres propostes també, doncs, han estat acceptades, valorades i compartides per les persones, doncs, que, o els partits polítics en aquest cas, que també donen suport a les ordenances 2009.
Moltes gràcies, senyora Parés. Senyor Andreu Bosch.
Gràcies, senyor alcalde. La meva intervenció començaria amb dues preguntes. La primera és que vam acordar que la zona blava per als residents es mantindria en 2 euros, és a dir, per tant es congelava això, donat que l'any passat es va pujar vora el 30%. És així? Sí. Va. De tota manera, només apuntar aquí que seguirem insistint en els pròxims exercicis perquè ens sembla que el 30% dona per molts exercicis. Per tant, doncs, que l'excusa de l'any passat era per arrodonir, doncs aquest arrodoniment a 2 euros que duri per bastants anys. La segona qüestió és que no he trobat justificació. En el ple de la corporació amb data de 5 de maig del 2008, és a dir, d'aquest any, es va aprovar un pla de sanejament financer per als exercicis 2008-2011. En aquest pla de sanejament es preveia que les taxes i preus públics s'acostessin al seu cost real. Jo no dic que no s'hagi de fer, però sí pregunto al govern què és el que ha previst en relació a això, perquè no compleix el que es va aprovar en aquell ple del 5 de maig.
Indudablemente rehacerlo. Indudablemente rehacerlo. El plan de saneamiento está hecho antes de la situación de crisis y la situación de crisis requiere medidas de crisis. Una vez que se trabaje el presupuesto con las ordenanzas ya aprobadas y el presupuesto del 2009 se rehará.
Sí. És que,
pensava que havia acabat.
No. He dit que començaria la meva intervenció amb un parell de preguntes i amb una queixa. És a dir, nosaltres hem rebut el que és aquestes ordenances sense la memòria. Si vostès miren a la pàgina 2, vista la memòria de l'alcaldia, aquesta memòria no hi és, ens hauria agradat poder-la llegir, poder-la veure. Suposo que no té res a veure amb la crítica que Acció per Sitges va realitzar en les ordenances del 2007, vaja, les que es van aprovar l'any passat, perquè, és clar, en aquelles ordenances recordo que una de les coses que no tenien clara és que una cosa és justícia retributiva i una altra distributiva. I és curiós que encara tinguin en el cervell marcat el que són els temes dels sous. Perquè la senyora Carme Prat, en la seva intervenció, miri la tercera línia, miri-la, parla de justícia retributiva una altra vegada, i és justícia distributiva. Un govern d'esquerres no és normal que parli de les retribucions del que cobren vostès en el moment de parlar de les ordenances. O sigui, que si estan parlant d'alguna cosa, suposo que deu ser de justícia distributiva. Ho vaig dir l'any passat, i perdonin, no aprenen, eh? Després, bueno, una altra qüestió. Com s'acaba de veure aquí, el govern ha cridat a converses els diversos grups municipals i tots veig que hi hem acudit, perquè els companys dels altres grups municipals hi han acudit. En alguns grups hi ha hagut acord, en d'altres no. Però a mi em sembla que és de molt poca categoria només agrair als grups que saben que votaran a favor de les ordenances, perquè, bueno, jo només he sentit Convergència i Esquerra, però almenys el meu grup ha fet aportacions, i aquestes, una de les aportacions l'acabo d'esmentar ara mateix. No cal que m'agraeixin res, però trobo que és de mal gust.
Perdó, és que he dicho a todos, ¿eh?
En l'acte veurà que ho ha agraït a tots, perquè ha dit que ho agraïa a tots. Al principi ho ha dit.
Especialment
a tots els grups polítics i especialment...
Bé, estava relacionat això amb les aportacions que havíem fet. Nosaltres també havíem fet aportació. Bé, nosaltres la veritat és que no votarem a favor d'aquestes ordenances. I em sap greu. Per què no votarem? Perquè si bé apreciem l'esforç que ha fet el govern, primer de tot entaular diàleg amb els grups polítics, no ens agrada la foto a què s'ha arribat. És a dir, aquest tant per cent no és el que tocava. No s'arregla, per exemple, el tema de l'aigua. L'any passat es va apujar d'una manera desconsiderada, tres vegades per sobre del que, tres o quatre vegades per sobre del que es van apujar les tarifes de comptador, i això no s'ha rectificat. És a dir, hi ha una comissió oberta per estudiar el tema, però mentrestant els sitgetans i sitgetanes hauran de pagar. I hauran de pagar una quota que nosaltres considerem, Acció per Sitges, considera injusta. No ens agrada la foto, però tampoc no ens agrada la dinàmica. És a dir, no n'hi ha prou en votar unes ordenances, o sigui, en dir com ets, sinó també cap a on vas. I cap a on vas no ens agrada. És a dir, el cap a on va el govern no ens agrada. Ja ho hem vingut denunciant en plens anteriors, gasten massa. I gasten d'una manera irracional i descompensada, sense prioritzar el que realment necessita Sitges. I a més, ja ho hem dit aquí, la via no és la via de constituir més préstecs, sinó d'estrenyes al cinturó. I per tant, com que ara es parla d'ordenances, però en realitat, com ha dit el company Carretero, i té tota la raó de parlar també de pressupostos. Per què? Perquè una cosa està relacionada amb l'altra, íntimament relacionada. Per tant, doncs, no ens ha agradat la foto de les ordenances i tampoc no ens agrada el recorregut que porta. Tot i així, li dic que si ens equivoquem, d'aquí un any ho veurem i d'aquí un any estarem disposats a rectificar aquesta foto. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Gavi Serrano.
Sí. A veure, jo crec que l'important d'avui és jo crec que una cosa de les temes importants és el procés de diàleg que s'ha produït. Jo crec que és un tema... El procés de diàleg que s'ha produït és un tema per estar contents i sobretot perquè l'objectiu que teníem, jo crec que molts partits, sobretot els del govern i els que han arribat a l'acord definitiu, el que teníem clar és que no podíem carregar més al contribuent i que havíem de fer d'alguna manera, havíem d'intentar tenir en compte la situació de crisi, pues que la butxaca dels nostres ciutadans i ciutadanes pues pateixi el menys possible. Però jo crec que això, amb les ordenances que presentem a aprovació, això és possible. I per tant, tindrem pujades per sota de l'IPC i per tant el poder adquisitiu dels nostres ciutadans i ciutadanes doncs podríem dir que guanyaran una miqueta. Jo crec que és un exercici de responsabilitat de tothom i que la crisi no és de Sitges, és una crisi mundial, però que afectarà els nostres ciutadans i ciutadanes i per això hem d'actuar. Jo crec que tinc que contradir-li el senyor Andreu Bosch, i em sap greu, perquè vostè sí que diu que això no ho veu clar, però quan estem aprovant els ingressos estem limitant la despesa. Quan nosaltres estem dient què ingressarem, estem dient quin és el màxim que podrem gastar. I per tant sí que hi ha una relació i sí que l'austeritat que vostè demana, no? Si realment, com deia el representant de Convergència i Unió, no, doncs tindrem menys ingressos previstos perquè s'estalviarà el ciutadà i la ciutadana, que és el que nosaltres volem que s'estalviï, doncs d'alguna manera aquests ingressos no podrem fer la despesa i per tant haurem del pressupost que farem serà real i serà tenint en compte aquests ingressos. I jo crec que no és de rebut parlar d'ingressos i despeses, perquè el senyor Carretero intentava parlar de tomàques i plàtans i no. A veure, aquí estem parlant d'ingressos en aquests moments i quan parlem de despeses, doncs ja parlarem de l'aposta d'esquerres les apostes de progrés de que realment les polítiques d'ajudes que hem de poder dotar en el pressupost vinent doncs siguin majors perquè les famílies i les persones que tenen necessitats puguin cobrir-les. Però és independent dels ingressos. Ara estem aprovant les nostres ordenances fiscals que, com deia, el que ens donaran seran quins són els diners que els nostres contribuents, els nostres ciutadans i ciutadanes han de poder pagar. Tenint en compte que hi ha bonificacions, tenint en compte que hi ha ajudes i sobretot que ben segur que en el pressupost 2009 hi haurà moltes ajudes per a les famílies que no tinguin aquests recursos. Moltes gràcies.
Gràcies. Senyor Herman Paco. Gràcies, alcalde. Mirin, com a portaveu del grup socialista, evidentment no m'agradaria entrar en el debat de cadascuna de les aportacions o dels discursos, si m'ho permeten, han fet els grups polítics, però sí que m'entretindré simplement en contestar al final de la meva intervenció algunes de les coses que s'han dit i en tot cas deixaré a la meva companya, doncs si des cas, una resposta més tècnica, si és que és el cas, no? En qualsevol cas sí que volem dir que les ordenances fiscals que avui la regidoria d'Hisenda ens proposa és conseqüència del desig de l'alcalde i del seu govern d'intentar que les mateixes fossin fruit del consens, i amb això estic d'acord amb la senyora Parés, no pas del pacte, sinó del consens, més ample possible perquè entre tots hem de tirar endavant una institució que és l'Ajuntament i un poble que es diu Sitges. I certament, com a grup polític de govern, sentim que aquests desitjos sembla que han estat una realitat. Vagi per endavant, doncs, el nostre reconeixement a la feina feta pels responsables de la regidoria d'Hisenda i d'Alcaldia i també a la resta de formacions polítiques, no ens volem deixar cap, però sobretot a l'oposició que mitjançant les aproximacions i els esforços utilitzats per arribar al consens en aquesta matèria, que sempre és delicada i ara més, han volgut consensuar les ordenances fiscals amb el govern municipal. El grup municipal socialista sempre ha dit que ara tocava un esforç de diàleg per tal que les ordenances fiscals, impostos, taxes, contribucions especials, preus públics, en un primer moment i el pressupost municipal pel proper any en un segon estadi, trobéssim el màxim recolzament possible, en el ben entès que calia donar a la ciutadania un missatge conjunt davant la nova conjuntura socioeconòmica que estem vivint i que viurem sobretot l'any que ve. El nostre missatge ja va ser avançat en les darreres setmanes i venia a dir el següent. Cal afrontar la crisi en ordre a atendre quatre aspectes vitals del nostre entorn més immediat. Per una banda, l'ajut i el compromís a l'economia productiva de la vila. En segon lloc, un reforç de les polítiques socials donat als nous temps. En tercer lloc, una contenció de la despesa interna de l'Ajuntament a tots els nivells. I quart, un manteniment en la qualitat dels serveis que es presten a la ciutadania. I una primera mostra d'allò que dèiem calia que sortís reflectida a les ordenances fiscals a aplicar el proper any. I així ho hem fet. La congelació de taxes pel que fa referència, ja s'ha dit, a la prestació d'alguns serveis públics serà a partir d'avui una realitat. Com també ho serà el ventall ampli de bonificacions de determinats impostos, taxes i preus públics que tindran aquestes ordenances. Sense oblidar que cap de les actuacions endegades o pendents de començar a la millora d'alguns serveis o a carrers no tindrà cap mena de repercussió a les butxaques de la ciutadania, donat que l'apartat de contribucions especials no hi figura cap quantitat per aportar el proper any. Ja ho assenyalàvem breument al començament, però cal remarcar-ho encara més. Aquestes són unes ordenances que volen ajudar al conjunt dels ciutadans. En el ben entès que aquestes també acompleixen amb la funció de permetre que el proper any els ingressos previstos puguin mantenir el nombre i el nivell dels serveis que es presten per part d'aquest Ajuntament. Així destaquem, ja ho hem dit, un increment de l'impost sobre béns immobles del 4%, de la mateixa manera que també figura aquesta xifra a la majoria de taxes i preus públics, però que resulta un increment prou assenyat si tenim en compte el que ara mateix existeix. Però el més destacat és allà on es produeix una veritable congelació d'impostos. En aquest sentit, el grup d'epígrafs
on això passa és substancialment important, donat que el conjunt de ciutadans que es poden resultar beneficiat també ho és. Com diem, en suport de l'estimulació de l'economia, cal dir que hem congelat l'impost de construccions, instal·lacions i obres, ja s'ha dit, com l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, les famoses plusvàlues. També cal destacar la congelació de les taxes pel que fa referència a les llicències d'activitats, així com les taxes de serveis tan importants com el centre d'adults, els cursos del centre de formació i treball de nivell 10, el centre de dia, la bugaderia domiciliària o el servei de teleassistència. També cal destacar que en aplicació de la taxa de recollida de residus comercials existeix una reducció del 50% per establiments que pateixin obres de vinalització, com d'un 25% pels que estiguin en la seva àrea d'influència. També volem destacar que pel proper exercici fiscal del 2009, el cost pel que fa a la conservació dels nínxols tant de propietat com de lloguer es deixa a zero. Finalment, també cal fer esment de l'important paquet de bonificacions i ajuts que preveuen aquestes ordenances. Estem parlant de bonificacions en el rebut de l'IBI, quan es tracta de famílies nombroses en determinats nivells de renda i que en aquest cas poden arribar al 95% de la quota íntegra de l'impost. Igualment destacables són les bonificacions a l'impost d'obres, que són de fins al 95% per a obres que siguin declarades d'interès o d'utilitat municipal, o del 50% quan estem parlant de rehabilitació d'edificis que incorporen sistemes de captació d'energia solar tèrmica o fotovoltaica, o del 90% per a obres i instal·lacions que afavoreixen les condicions d'accés per als discapacitats, o del 50% per a reformes estructurals d'edificis, per exemple aquells que pateixin aluminosi, o fins i tot pel canvi de rètols que catalanitzin els seus missatges. Igualment importants pensem que resulten les bonificacions a les taxes sobre activitats. Per posar alguns exemples, les entitats sense afany de lucre de Sitges podran gaudir d'una bonificació del 100% a la quota de la taxa. Aquells establiments que acreditin que el seu establiment es reformarà per tal de complir amb la llei de promoció d'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i no estiguin obligats a fer-ho per la norma, gaudiran també d'una bonificació de fins al 90% de la tarifa. Mesures que, a més, es complementen en d'altres apartats. En cas de galeries i similars, es satisfarà quota per cada una de les activitats que es desenvolupin bonificant-les. Les reobertures que es contemplen en l'apartat segon d'aquesta ordenança tributaran només en 20%, o en el cas de que es prestin més activitats en d'altres ja obertes, aquestes només se'ls aplicarà un 20% de la taxa. Per tant, com poden comprovar, totes i cadascuna d'aquestes bonificacions van adreçades al sector econòmic d'aquesta vila i particularment al sector comercial, que és el que més, diguem-ne, intensitat manifesta en el nostre municipi. Per últim, i aquí ho ha dit algun portaveu de grup polític, vull fer esment del tema de l'aigua. En qualsevol cas, aquesta és una aposta del govern municipal de la mandat anterior que va ser recolzada per la majoria de tots els presents. Una aposta que ve a solucionar un problema d'infraestructura i de servei. Una aposta que ve a solucionar problemes com el carrer Maravellos o el carrer Malvasia. Una aposta que ve a solucionar la construcció de nou dipòsits d'aigües i que certament va per sobre del 4%. Però és que no pot anar per sota del 4% donats els compromisos que tenim per implementar tots aquests serveis i aquestes inversions. Però deixi'm que els hi digui, també en aquests casos, tant en el rebut de l'aigua com en la taxa de clavegram, existeixen bonificacions que arriben fins al 25% en els casos de famílies que tinguin dificultats per poder fer front a aquests rebuts. Com poden comprovar, d'aquestes explicacions tenim unes ordenances que, si m'ho permeten, apreten allà on es pot, però que a l'hora de reconèixer que en aquests moments són difícils, fa gestos, molts gestos, per tal de millorar l'economia familiar i en la mesura, sobretot, de les nostres possibilitats ho hem fet possible, perquè no hem d'oblidar en cap moment que hem de tirar endavant un ajuntament. No disposem d'instruments de política econòmica o pressupostària potents com perquè les ordenances fossin més favorables als interessos ciutadans, si tenim en compte que cada dia hem de prestar més serveis a la ciutadania, serveis que cada dia ens demanen major quantitat, però molts d'ells no ens pertoquen. De la mateixa manera que l'horitzó esdevé complicat si el finançament dels ajuntaments i dels turístics en particular no es resol de la manera més adequada. En tot cas, vagi per endavant que les ordenances han estat fetes amb una gran dosi de realisme, cercant el consens més ampli possible entre el conjunt de les forces polítiques locals i que són les millors possibles dintre de la conjuntura econòmica vigent i la que preveien pel futur més proper. Finalment, simplement ressaltar una vegada més que no estem parlant de pressupost, que lògicament aquestes ordenances tenen una incidència en el pressupost que haurem d'aprovar d'aquí unes setmanes i que és molt fàcil dir el que no s'ha de fer, és molt fàcil dir que rebaixin impostos, però és molt difícil mantenir la qualitat i el nivell de serveis que està prestant aquest Ajuntament, i això sí que és una de les coses que no volem renunciar. Gràcies.
Gràcies. Hi ha una paraula més? Senyor Andreu Gos.
Jo segueixo reclamant aquesta memòria d'alcaldia que no ha arribat i que en tot cas, doncs, bé...
S'han oblidat de posar-nos el pedir?
Sí, en tot cas, jo l'any passat vaig trobar a faltar que en aquesta memòria no haguessin, vaja, s'haguessin oblidat de l'IBI i els jubilats. No sé si en aquesta memòria hi figura o no, però ho voldria saber.
Allò de l'IBI i els jubilats?
Sí, no, en la memòria de la ciutat figura... de Barcelona, en la memòria econòmica de la ciutat de Barcelona, l'alcalde de Barcelona ho posa.
Bé, nosaltres fem una altra memòria perquè estem a Sitges. No, i ells fan una memòria econòmica, llavors és una memòria de Sitges feta per aquest alcalde i per les ordenances de Sitges, perquè la memòria de Vilafranca igual posa una altra cosa, pot ser, senyor Drebós.
És que sembla que no li tingui en cap consideració la situació de molts jubilats. Hosti, amb pensions mínimes això i el pagament del salari.
Això per vostè té, què té que veure, i pregunti als jubilats d'aquest poble si tinc consideració o no, vagi pel carrer i pregunti-ho. Perquè el que vostè està fent és molt lleig en política. És demagògia absolutament. M'acaba de preguntar per la memòria. M'ha preguntat si la memòria és això. Jo li dic que no hi és i que la memòria la té aquí. I a partir d'aquí vostè vol dir que jo amb els jubilats no tinc consideració? Això és el que vostè vol dir? És el que ha dit, eh?
És que com que... Li
no, no, però és més greu del que sembla, el que diu vostè.
Jo li vaig dir l'any passat que ho trobava a faltar.
Bueno,
i aquest any s'ho ha tornat a oblidar. I això em sap greu.
Com tantes altres coses que no m'oblido i que les faig en comptes d'escriure-les, no com vostè. Llavors ara m'agradaria sí que acabar aquest discurs, d'alguna manera, donant... S'han dit moltes coses sobre les ordenances i ja no cal repetir-les. No? S'han dit un discurs que jo crec que el que posa en manifest és la voluntat d'aquest govern, sobretot amb arribar a acords amb aquells grups que han volgut arribar a acords, lògicament. Jo vull agrair a tots els grups les converses que s'han tingut, però també he de dir que quan hi ha voluntat per voler arribar a un acord també es truca a l'alcalde, no s'espera que només es truqui a l'alcalde. Hi ha hagut grups que també han trucat en el govern per dir, escolta, això ho podem avançar, com ho fem, com ho deixem de fer. I també és més fàcil dir que no en un ple, lògicament, segons els seus d'això, que el que ha fet Convergència i Unió i el que ha fet Esquerra. És molt més difícil. Donar el sí a un govern que sap que, a més, no està en línia amb algunes coses, però amb altres podem arribar en contres, i que aquest exercici de responsabilitat que han fet aquests dos grups, jo he d'agrair especialment, doncs, que s'hagi realitzat, perquè al final, quan hem acabat els dos grups de parlar, el que ens hem dit és que ho hem fet pel poble de Sitges, que hem fet perquè realment això tiri endavant, i perquè en aquest moment necessita, com he dit més d'una vegada, que el govern ha de donar mà estesa, ha de cedir amb allò que ha de cedir, i que els grups de l'oposició també han de fer l'exercici de responsabilitat necessari, perquè els ciutadans crec que demanen confiança, estabilitat i sobretot demanen sensatesa en la política. I jo crec que en aquest moment aquest consistori, perquè s'aprovarà per una majoria molt àmplia, està fent aquest exercici, un exercici que continuarem fent amb tots els grups, perquè... A veure, és cert, nosaltres, tots els grups coneixen una sèrie de mesures, i la primera part era les ordenances, ara anirem pel pressupost, i després també anirem per aquelles mesures concretes d'aquells sectors que hem d'ajudar, no només amb un pressupost i amb les ordenances, sinó amb altres qüestions concretes. Jo el que sento, em sento satisfet. Satisfet d'haver donat la mà i que hi hagi grups que l'hagin agafat. Satisfet de que hi hagi responsabilitat política, que el prestigi de la política vagi més enllà del que és el discurs demagògic de molts grups o de moltes persones, i que aquí s'hagi fet en aquest moment un exercici que ben segur, i estic convençut, es continuarà amb els pressupostos treballant conjuntament amb els grups que vulguin treballar amb els pressupostos. Poden variar els diferents consensos, els acords, però esperem que s'hi sumi encara en aquests pressupostos que venen més grups. I desitjar que aquestes ordenances, com han dit tots els grups que en donaran el suport, serveixi pels ciutadans de Sitges. I serveixi perquè no només els ciutadans de Sitges se'ls doncs no hi hagi tanta pressió fiscal, sinó perquè puguem mantenir els serveis i podem continuar amb la política d'ajudes a tota aquella gent que ho necessita, perquè en els pressupostos ja reflectirà si han d'haver-hi o no més bossa social, i lògicament tots els grups saben que nosaltres hem posat que ampliarem la bossa i per escrit ho hem posat, o sigui que ara dir que ells demanen entre el triple o el quadriple, que a més quan van governar no ho van fer, jo crec que és un error important en aquest ple. A partir d'aquí, si algú ara vol dir una per rèplica, lògicament té dret. Sí, senyor Mercè.
Senyor alcalde, jo m'he donat per al·ludit perquè en si jo vaig vindre quan vostès em van cridar, amb els quals ja ho he dit abans, hi havia el senyor Marquero, el senyor Baz i la senyora Carmen Prats, i vam quedar que tindríem una segona reunió. Qual és la meva sorpresa? Que ja passa la informativa, ja passen les ordenances, sí, sí, i les mesures de xoc també hablamos en el mismo contexto. Señor Carmen Prats, no mene usted la cabeza diciendo que no, que a ver, yo no miento en este sentido y así quedamos, ¿no? Y a mí no se me ha vuelto a llamar hasta esta tarde. Llavors vull dir, aquest no és el meu problema, m'entens o no? El problema és Sitges, i nosaltres sí que realment també ens estimem Sitges i volem que Sitges tiri endavant, però creguem que encara amb aquest 4% del tema de l'IBI i altres que pugen algunes coses més d'aquest 4% de percentatge no és suficient perquè l'activitat econòmica de Sitges es tiri endavant. Per exemple, el tema dels impostos a les botigues i tot el tema, estan dient que obriran les botigues noves, aquest tindran el nou augment. Vull dir, el que construeixi sí que no tindrà el nou augment, però tot el que hi ha en marxa, aquest no tindrà cap descompte especial, vull dir, tindrà la congelació del que és l'impost. Jo crec que no és suficient per tirar endavant l'activitat econòmica, i això és el nostre parer, i crec que ens el té que respectar, senyor alcalde.
Sí, senyor Marc Martínez.
Sí, jo voldria dir una cosa només, perquè clar, dona la impressió de que els que votarem que no, i jo vull explicar el meu vot, és perquè, bueno, no sé, dona la impressió que els bons són vostès i que són els que estan treballant per Sitges i que estrenyaran el cinturó, etc, etc. Jo, per defecte, diríem, de molts anys, per la meva qualitat, per què no, de sindicalista, doncs ho dic. A mi resulta molt, molt xocant que es parli de la mitja del 4% d'augment com una cosa, una fita tremendament bona. Vostès creuen realment, i acabo aquí, no faig més demagògia de cap de les maneres, vostès creuen que tots els treballadors de Sitges, tots els que reben un sou, estan treballant on te sigui, tindran un augment del 4% l'any que ve?
Escolti, ho sabrem quan realment s'assignin els convenis. Lògicament això vostè està fent, que lògicament que ho crec que és interessant la reflexió que fa, però nosaltres en aquest moment tenim l'obligació d'aprovar aquestes taxes i encara en aquest moment s'està començant a negociar convenis.
Dotze i 27.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Aquest matí nosaltres, d'avui dimarts 4 de novembre, dedicat a explicar-los d'una forma el més estructurada possible el que va ser ahir el ple de les ordenances fiscals, el ple previ, òbviament, al ple dels pressupostos per aquest 2009. I hem escoltat el debat, diguem-ne, protagonista d'aquest ple, el debat sobre les ordenances fiscals de l'any que ve. Us ho tornem a repetir, per si encara vostès no ho han agafat bé en el discurs. Acord entre equip de govern, PSC, Iniciativa per Catalunya, Convergència i Unió i Esquerra Republicana, i vot en contra, en aquest cas, de Partit Popular, Acció per Sitges i Nou Horitzó. Ens queden ara algunes qüestions ja més, diguem-ne, de no tanta transcendència, però que també van ser motiu de comentari en el ple d'ahir. Joan?
Doncs començaríem res. Va haver la modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Sitges. una modificació que afecta diversos caps d'àrea, que han canviat alguns d'ells la seva denominació, van cessar de la denominació antiga i alguns d'ells s'han agafat a una nova denominació. No la llegirem aquí. També es va donar compte del decret d'alcaldia de transferència del Servei d'Informació i Assessorament a la Joventut, a l'Ajuntament de Sitges, a l'antic CIAJ. Doncs, diguem, ja la regidoria de Joventut ha assumit un tècnic que procedia del CIAJ i farà les funcions del CIAJ a l'Ajuntament de Sitges. I per últim també es va donar compte del decret d'establiment del règim retributiu del nou regidor Javier Fernández Medrano. També va entrar un punt pel torn d'urgència, que és el punt sobre les retribucions als grups municipals, que es va aprovar per unanimitat. I per últim, en l'apartat dels precs i les preguntes dels grups municipals, destacaríem doncs que Convergència i Unió va preguntar per la deixalleria, ho hem comentat abans, l'Ajuntament doncs s'ha posat en contacte amb l'empresa gestora i doncs que millori el servei. La regeneració de platges o l'estabilització de les platges va preguntar Convergència també. Segons va manifestar l'alcalde, es convocarà la Comissió d'Estat Generalitat que s'ha, diguem, s'ha afegit en aquesta comissió, i el propi Ajuntament a principis de l'any vinent per parlar d'això, i això motivarà, a pregunta d'Esquerra Republicana, ho va contestar després l'alcalde, també la reactivació de la famosa comissió d'estudi sobre
l'estabilització
de la façana marítima de Sitges. Per una altra pregunta de Convergència, les fases d'obertura del mercat nou municipal, si inicialment s'havia doncs explicat que s'obriria per fases, finalment els tècnics de la construcció han considerat que no és adequat obrir-ho per fases, i per tant s'obrirà tot sencer un dia, el 20 de novembre, és a dir, el 20N, tot i que l'alcalde de dir després, el 20 de novembre. Això mateix.
O sigui, el 20 de novembre s'obre tot el mercat, eh?
Això mateix. I aleshores també Convergència va preguntar pel tema dels avions. Sembla ser que últimament alguns veïns s'han queixat del pas constant d'avions per sobre de Sitges. L'alcalde i Herman Paco van respondre que efectivament s'havia detectat. La part més afectada, direm, seria la part de Garraf i sobretot botigues, però també alguns dels vols s'han configurat per passar per sobre de Sitges, i alguns es veu que volen excessivament baix. Sembla ser que s'han establert fins i tot un règim de sancions per part d'AENA quan es detecta que un avió passa massa baix, i per tant doncs aquestes sancions s'estarien executant. S'han enviat diverses cartes, i l'última fa 6 dies va explicar-me en Paco, i que de fa 6 dies de moment no se n'ha detectat més d'avions que hagin passat per aquí. Per tant, doncs, no saben si és a conseqüència de la carta o doncs,
O si han establert ja definitivament un...
Però la qüestió és que en els últims dies no s'ha notat, però que l'Ajuntament hi estarà a sobre. El Partit Popular va preguntar, per una banda, per la xarmada, si hi ha intenció de continuar-la. Gavi Serrano va dir que sí, que la intenció és continuar amb la xarmada, i sobre si es recuperaria algun concepte tipus cursada teatral, alguna doncs mostra de teatre jove, etc. En això va dir Gavi Serrano que la cosa era més complicada, però que el que voldria l'Ajuntament és que hi hagués una programació estable de teatre, i va posar l'exemple del Tenorio. El problema és que, clar, Jorge Carretero va contestar que si hem d'esperar cada 20 anys que es faci una obra, això no és una programació estable, no? Va haver una certa sornegueria al voltant. I per últim, doncs, també va reclamar al Partit Popular més seguretat pels vianants en les obres que s'estan portant a terme al carrer Jesús, doncs, perquè doncs, persones s'han queixat per la dificultat o pel problema de les tanques i per la vorera, etc. Per això, això va ser un prec final del Partit Popular. Nou Horitzó va preguntar alguns temes també relacionats amb via pública, i per últim Esquerra Republicana igual destacaríem potser el tema de Promsa, aquell tema de la sol·licitud d'ampliació de la pedrera de Promsa, i Armen Paco es va reiterar en el que ja va dir en el ple anterior, que l'Ajuntament s'ha manifestat en contra, i que el fet de que entri el projecte o la proposta d'ampliació dintre de l'espai natural, d'un espai protegit, doncs que amb tota seguretat no prosperarà.
12:33, Joan, gràcies.
Gràcies.
Fins aquí el repàs el que va donar de sí la sessió d'ahir de ple municipal, el ple municipal de les ordenances fiscals. El proper, de ben segur, el ple dels pressupostos, no sé que el ple dels pressupostos sigui un ple extraordinari i hi hagi encara una sessió ordinària de ple municipal. De moment ho deixem aquí, demà a les 9 i tornem, demà ja amb una edició, diguem-ne, amb la durada habitual del matí amb nosaltres. Que passin un molt bon dia. Fins demà. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.